Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, 12 i 20 puntuals, com sempre. I comencem setmana, avui dilluns, 8 d'octubre del 2018, hores d'ara, home, amb una temperatura de 17 graus. Ha tornat a haver davallada. Ja, ara buscarem la previsió meteorològica, però ja ens han dit que avui, demà dimarts i dimecres, que serà més semblant a plena tardor que no pas al començament de tardor, però vaja, és que és cap a on anem. Després de la previsió meteorològica buscarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer i l'Espai Algú ha fet. Parlarem dels bocins d'història amb el Joan Ramon González i obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt que ens durà directes cap a la una. A partir de la una, la Nacional 240. Avui amb un tema entranyable, de veritat. Ja ho sé, que t'ho dic sempre. No et perdis res del que ho fem, ho preparem amb molt carinyo i amb moltes ganes sempre. Però, de veritat, avui a la Nacional 240, un tema d'aquells que s'ha d'escoltar. Parlarem dels carters, i de les carteres, eh? Parlarem d'aquest ofici dels carters, parlarem de com ha canviat doncs, la revolució tecnològica, com ha afectat i com viuen avui en dia, quins problemes tenen avui en dia, però sobretot, evidentment, tindrem a gent als estudis que porten molts anys dedicant-se a aquesta tasca i ens explicaran de com ha canviat tot plegat. Jo crec que pot ser un tema força interessant. Ja saps que la N240 ho fem conjuntament amb els companys de Cope Tarragona. I ens acostaran una mica més a 2:15, hora en la que parlarem d'esports, a la nostra radiografia, a la tertúlia d'esports. Però abans, com sempre, aquesta previsió meteorològica. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. El cel molt ennuvolat avui a les comarques de Lleida, amb precipitacions durant la tarda i una cota de neu a partir de 2.000-2.200 metres. Avui també podem recollir algunes nevades més. Baixen una mica les temperatures, màximes de fins a 21, com a molt a Lleida i Balaguer. A Tàrrega la màxima marcarà els 19 graus, a la Seu d'Urgell avui 18 i a Viella 13. El vent continua bufant de l'est i es manté suau. Demà dimarts tornarem a tenir un cel ennuvolat a les comarques de Lleida amb precipitacions, ruixats, tempestes, més forts cap a la zona pròxima a les comarques gironines, on han de ser més intensos. Al llarg de la tarda, però, aniran perdent força. Al Ter Sud no descartem que plogui, però si ho fa serà de manera molt més minsa. Les temperatures es mantindran sense canvis. Hi haurà mínimes de 10 a Lleida i Tàrrega, 9 graus a Balaguer, 3 de mínimes a la Seu d'Urgell i 2 graus a Viella. El vent continuarà fluix i serà més variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. I avui, deixeu-me que la part musical ens n'anem cap a aquest tema. I had this perfect dream.
Sueño me volvió.
This dream was me and you. I want all the world to see. Sensation, my guide and inspiration. All my dream is slowly coming true. Són la veu de Freddie Mercury i de Montserrat Caballé. Ho sé perfectament que ho heu escoltat tot arreu i que n'hem parlat. Però mira, nosaltres fiquem el nostre granet de sorra i recordem també la veu de Montserrat Caballé que ens deixava ahir als 85 anys d'edat. Jo crec que amb aquest duet magnífic, perquè Freddie Mercury tenia una de les grans veus i segons s'ha dit, també una de les grans veus inimitables del segle XX, que ens va deixar molt d'hora, massa d'hora. Freddie Mercury, juntament amb Montserrat Caballé, cantant aquest tema que portava per títol Barcelona. Que és inevitable, almenys a mi em passa, de veritat. Tant si sou amants dels esports com si no, escoltar aquest tema i posar-nos els pèls de punta. Increïble duet de talent, les dues veus que es van juntar. Recordem que, a més, Freddie Mercury, lamentablement, ja anava a poder estar a la inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona. Va morir aquell mateix any. Freddie Mercury i Montserrat Caballé. Avui hem recordat la veu dels dos, però bàsicament de Montserrat Caballé, que ens deixava ahir als 85 anys d'edat amb aquest Barcelona. Busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Mira, això és un tema que no és de Lleida només, és de, no, ni tan sols des de Catalunya, d'Espanya o d'Europa, això és de tot el món, de tot el món. I podem parlar, si voleu, en les properes setmanes. El nou informe del grup intergovernamental d'experts en canvi climàtic ha presentat avui dilluns un informe que diu que la importància de limitar la pujada de temperatures a 1,5 graus, que és una tasca molt urgent i que requereix canvis sense precedents a nivell social i global per evitar una extinció d'espècies més gran o reduir la pujada del mar. A més, el text que ha presentat s'ha presentat a la ciutat sud-coreana d'Incheon, ha destacat la importància de mantenir, tal com es va establir en l'acord del clima de París del 2015, l'escalfament global a un nivell inferior als 1,5 graus, en comptes de per sota dels 2 graus. I remarquen, i aquí anava, que fer-ho requeriria canvis ràpids, d'ampli abast i sense precedents en tots els aspectes de la societat. És a dir, d'un mateix a casa, d'un mateix a la seva manera de viure, de la nostra comunitat de veïns, del nostre barri, del nostre poble, de la nostra ciutat, de la nostra empresa, de la nostra regió, de la nostra província, del nostre país, de tot, de tot. El nostre granet de sorra és indispensable, però el dels polítics, incidir en el tema d'una reacció ràpida, ja sabeu que tot el que toca la política és lent, és desesperantment lent, els canvis aquests que s'esperen, doncs s'han de fer ja, però ja vol dir ja. En fi, és un tema que no és estrictament local, però sí que ens toca. Ara sí, comencem parlant de successos. Un camioner va morir aquest cap de setmana en precipitar-se per un pont a Oliana. És un veí de 45 anys i veí de la Seu d'Urgell. El cos de la víctima el van treure de l'aigua cap a les 7 de la tarda d'aquest diumenge. Extingit també l'incendi que ha cremat completament una nau de la Fundació Shalom al polígon del Segre de Lleida. El foc es va declarar diumenge de matinada, ha quedat extingit i no s'ha hagut de lamentar doncs cap mena d'incidència pel que fa a danys personals. Els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori violent amb quatre assaltants a Juneda. La policia ha identificat un dels lladres perquè el propietari de la casa el va retenir mentre els altres tres han fugit. I el que fem és parlar d'esports. Ho fem, com sempre, amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
D'acord, ara amb el cotxe. Porteu el Tucson per la foto amb el model.
No hi és.
Com?
Que l'han venut.
Normal. Un Hyundai Tucson Diesel amb un descompte de fins a 7.500 euros és lògic que es vengui fins al de l'anunci. Últimes unitats en estoc. Finançant amb Banfetelem S.A.U. fins al 31 d'octubre. Més informació a Hyundai.es.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Amb esports direm que Pirineus-Barcelona rep l'aval del Comitè Olímpic Internacional per treballar en una candidatura per als Jocs d'hivern del 2030. No vol dir que es faiguin a fer, diu que s'hi pot començar a treballar perquè l'han considerat. Pel que fa als resultats del cap de setmana, déu-n'hi-do quin cap de setmana, Lleida Esportiu 2, València Mestalla 0. El Lleida puja fins a la tercera posició amb 13 punts, a 2 del líder, que va punxar per segona vegada. En bàsquet va començar la lliga regular amb victòria a casa Força Lleida 86-66 Palma, líders de moment pel bàsquet averaix. I amb hoquei, doncs Lleida llista 4, Vic 0, de moment 2-2, i aquest proper dimarts recuperarà la segona jornada, que estava aplaçada, i pot fer un ple de 3. De tot això i més en parlarem a la radiografia a partir de 2:15.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que està amb nosaltres ja la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Fem memòria. Comencem setmana i fem memòria. Recordem que passava fa 25 anys, jo ho sé, vam agafar una xifra així rodona. Fa molts anys recordàvem el que em passava fa 50, potser ens queia una mica lluny, tot i que era molt curiós, havia cosetes curioses. I recordo, Mari Carmen, l'època que vam parlar de fa 50 anys, recordo moltes notícies, dic moltes perquè són unes quantes, que a dia d'avui no estaven solucionades, és a dir, que havien començat fa 50 anys i encara les arrossegàvem, vull dir que a vegades sembla molt temps, però no ho és, i amb 25
túnel,
anys n'hi veiem molt.
El túnel de Salau.
Per exemple, sense anar més lluny, que parlàvem la setmana passada també. Sí. Mari Carmen, tal dia com avui, de l'any 1993, un 8 d'octubre, què es deia?
Pues estava preparant la Fira del Torró, que potenciaria els productes artesanals. El president de la Diputació, en aquells moments Josep Grau, inauguraria oficialment la Fira el dia 9 d'octubre del 93. Més de 60 estants van ocupar els espais coberts en un pavelló prefabricat que va cedir la Diputació. El certamen es celebraria a la població d'Agramunt. Uh-huh. El rei Joan Carles va manifestar que els violents no trencarien el País Basc i va manifestar el seu optimisme envers el futur del País Basc. El monarca va recolzar els empresaris enfront l'amenaça del terrorisme. Un jove armat amb un ganivet, va robar més d'un milió de la banca Jover. Al banc no hi havia cap client en aquells moments, i solament hi havia un empleat, un treballador. Una altra persona l'esperava fora, a l'avinguda de Blondel. Segons un treballador de l'oficina, l'autor de l'atracament era un individu jove, d'uns 25 anys, que vestia roba esportiva. La policia li va continuar doncs, seguint la pista. Esperem que algun dia puguem saber a veure si es va trobar o no es va trobar i anirem regirant amb la informació de fa 25 anys. També un camió es va averiar i va vessar àcid tòxic a les Borges. Els bombers van rociar la zona amb aigua per diluir la substància. El local estava tancat i, per tant, no va ser necessària la seva evacuació. La Guàrdia Civil va acordonar l'àrea de servei com a mesura de seguretat. I acabem avui parlant de que es van sol·licitar 40 milions de pessetes a un conductor ebri per indemnitzar a un ferit. El jove patia una dolència irreversible que li impedia treballar. El succés va tenir lloc l'any 1986 i a l'octubre del 93 s'estava jutjant.
Caram.
El fiscal demanava 3 mesos d'arrest per imprudència. O sigui, que ara ens queixem de com va la justícia, però fixem-nos, del 86 al 93 per jutjar aquest cas.
Home, això és que no pot ser, però avui en dia ens queixem perquè segueix anant lenta, eh? O sigui, és una cosa que no ha millorat amb el temps.
Però vaja, que fa 25 anys,
déu-n'hi-do,
eh?
Déu-n'hi-do. Mari Carmen, gràcies, fins demà.
Fins demà.
Tengo la solución más fácil y definitiva para el seguro de coche.
¿Cuál es?
Pues el seguro que te permite gestionar casi todo desde el móvil, consultar recibos, dar partes, solicitar una grúa y tú sin enterarte.
Madre mía, ¿llegas tan tarde?
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Dos palabras cambiaron mi vida para siempre. Distrofia muscular. Mi hijo tenía una enfermedad rara e incurable y mi fama, dinero o contactos no servían para nada. Pero la vida seguía y debía esforzarme. Gustavo se lo merecía.
Mi hijo, mi maestro. Una estremecedora historia de amor y dolor que Isabel Gemio cuenta en este libro por primera vez.
Siéntate un momento y párate a pensar. Si eres buen conductor, ¿por qué te han subido el precio del seguro del coche? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estás informat.
Va, que en el seu moment va dir que li agradava aquest tema, que sí, que li agradava, doncs el recuperem per donar la benvinguda al Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard!
Així ben americà, eh?
Sí.
Deep in the... Això m'ho vas pronunciar una vegada?
Deep in the heart of Texas.
Of Texas. Texas.
Well,
Dave Edmunds. No, ho dic perquè segur que hi ha algú que diu, ah, caram, aquest tema, quin és? Doncs és el Dave Edmunds i el tema... O sigui, ell és el Dave Edmunds i el tema és Deep in the Heart of Texas.
Dentro del corazón de Texas.
Sí, però...
Bueno, escolta, sí. Per què no recordem el número una altra vegada?
Una altra vegada, va. Va, ja ho dic jo, eh?
Vinga, va.
Ja ho dic jo. És el... tenim un número de WhatsApp. Escolta, qui més qui menys té algun mega de dades al telèfon i per tant enviar un missatge de WhatsApp és totalment gratuït. Per tant,
clar, vull dir, podeu... la cosa és, no cal que ni que siguin ingeniosos, vull dir, ja estem nosaltres per això, no?
Ah, no. Però de veu, que sigui de veu, que ens agrada escoltar la veu, va.
Que ens enviïn un missatge de veu, si els agrada, si no, ens poden insultar també, que ens sembla bé.
Sobretot al Joel.
Sí, ens podeu dir que ja està bé, que us agrada, que no us agrada l'espai, què voleu fer, i dir coses, si ens voleu invitar a dinar a casa un dia.
Sí, pues, també, sí.
Tot el que vulgueu.
A on? A on? Al 664-526-180.
654?
No, comencem, va. 664...
6, 6, 4 5, 26 5, 26 180.
Bé, va, missatges de WhatsApp, va.
Bueno.
Ara n'enviaré jo un mateix anònimament que diré, falten les notícies del xino.
Del xino, vale.
Sabies que no surt el xinès
vista,
aquest.
Ho tindré.
A les notícies de reírse.
Ho tindré pendent, el senyor de les notícies del reírse, eh? Venga. Gran senyor, millor persona.
Sí.
Bueno, pues venga, vamos allá y et dic que... un gimnasio crea, obro cometes, la habitación de los selfies, tanco cometes, debido a la fiebre de hacerse fotos mientras se practica deporte.
Mira, només em falta d'això, per escoltar.
Vale? O sigui, jo ara t'explicaré una anècdota que em sembla genial. Jo ara me cuido, vaig al gimnàs, i és veritat que la gent es fa
fotos. Però vas al gimnàs a fer esport o per allà a mirar?
Jo, com que em faig una mica de mania, no me miro el mirall. Intento no mirar el mirall, vaig a fer l'esport, me'n vaig, no? Però llavors sí que és veritat que hi ha gent que s'està mirant el mirall, com dient, a veure, com ho he fet, i alguns es fiquen allí despullats, estan despullats de pèl a pèl, i es miren, a veure què, si li ha crescut algo, si no, els músculs, tal. I llavors, de tot això, tinc una anècdota, perquè quan era jove, treballava a la botiga del Barça, quan vaig començar a viure a Barcelona.
A veure, quan era jove fa 2 anys, això, eh?
No, fa...
3.
Quasi 4, ja.
Quatre.
Sí. Bueno, el cas és que, bueno, jo treballava allí i teníem uns vestidors allò i ens canviàvem i tot, i una vegada va aparèixer un senyor, ja que era bastant més gran, perquè tots érem nois joves, i va aparèixer un senyor que, despullat, i me va dir, diu, perdona, que em podries fer una foto? Va, i jo em vaig quedar, i li vaig dir, la primera
vegada...
Vols dir? I llavors ell em va dir... Sí, home, sí.
Ah, no tenim manies aquí.
Tu imagina't a mi, no? I intentant-li fer la foto amb aquest
que
mòbil...
Que surti bé el bigot, eh?
I el senyor despullat, fent força, com si fos un croissant, fent força així, petant els...
Allò que fan els culturistes, amb els braços cap dalt, eh?
I en plan, vinga, ara, intentar riure a la vegada. O sigui, fer força i saber riure a la vegada. I jo li vaig... I a més li vaig dir, mèdic, que n'he fet una altra per si de cas no t'acaba d'agradar la primera.
Que no em vegi ningú.
És curiós, no?, que ja la gent ja està perdent molt la vergonya, no?
Poca broma, que això és notícia, per tant, és actualitat. Un gimnàs ha hagut de fer una habitació perquè la gent es faci selfies.
Sí.
Estem malament, Joel, però molt malament.
No,
o sigui, de moment que tu tens club de fans i que en un gimnàs han de fer una habitació per fer-se selfies, estem malament, eh?
Això és igual que un tuit que vaig llegir fa molt temps, que diu, el otro día fui a la playa, però com no hice ninguna foto, és com si no hubiera ido.
Sí, clar.
Però això és igual, no? Si tu no fas una foto de que has anat al gimnàs,
bueno,
és com
que,
si no...
Ja saps que la gent s'ha de fer la foto aquesta típica dels peus i que es veu la platja i el mar al fons.
Si no fas aquesta foto, no has estat de vacances.
Jo crec que aquest estiu és dels anys que menys n'he fet de fotografia.
Sí?
Mira què et dic.
Bueno, potser estàs indignat amb el món.
No, no, perquè ja les tinc molt vistes.
Ja tens molt vista la dona i els fills, i et dic, pues mira, però què? I ja, sí, és igual, si l'any que ve serà igual.
S'ho ten igual.
No. Vale, molt bé. Bueno, pues, mira, parlant de vacances, mira, ho introdueixo bé, i és que diu que el cònsul de Reino Unido habla sobre el balcón. 2 puntos, obro cometes.
Sobre el...?
Sobre el balcóning.
Ah, balcóning.
2 puntos, abro comet.
Però el balcóning, que fan els anglesos
acabar.
Aquí a Espanya, no?
Sí, que venen aquí. I llavors diu, los británicos no están acostumbrados a vivir en pisos con balcón.
Bueno.
¿Vale? O sigui, ell et diu això. Clar, llavors suposo que tampoc... Que també, deuen, no, com que no estan acostumats també i no saben per a què serveix, deuen cagar també, com va fer que es va ficar cagada damunt del balcó. Diu, esto,
claro,
¿cómo se enciende esto? ¿Saps? Me imagino.
O sigui, el cònsul ha de sortir d'aquesta tonteria.
Sí, bueno, vull dir...
Que ens costen molts diners els cònsuls, eh?
Sí, no, pues diu que el cònsul de Reino Unido, que està a Catalunya, Balears, Aragó i Andorra, com l'Àngel Ros, Lloyd Millen, asegura que este año ha sido un año duro en el consulado, donde han tenido que ofrecer ayuda a las familias afectadas por las caídas de turistas británicos desde balcones.
Claro.
Y luego digo que explica que no hablan de balcón porque, abro comentes, esa tendencia de los jóvenes tirándose a la piscina se ha acabado. Y añade que lo que ha habido este verano son caídas accidentales desde balcón.
Claro, home.
Sí, és a dir, ells et diuen, són una mica com els gats, no? Que els gats, si els trobes per la carretera i encens els llums, no saben què fer, es queden paralitzats. Doncs pues, pues això és com... Pues els anglesos són iguals, però amb balcons.
Ah, veuen un balcó i, hòstia, què hem de fer aquí? Però vull dir, això és científic, no hi ha balcones en Anglaterra?
Sí, bueno, el senyor diu que no estan acostumbrats a vivir en pisos com balcons.
Hosti, tu.
Bueno, pues...
Ni amb sol... Ja, ni bueno, amb bon menjar, ni sí, clar, amb moltes bueno, coses no estan acostumats.
Bueno, acostumats i llavors pues, diuen, pues mal. Bueno, dit aquesta anècdota, vamos allà i te'n tiro una altra. I és que diu que confunde a una chica con su novia y le muere de la oreja al hombre que la acompañaba. O sigui... O sigui... No t'he sentit.
Sí, en lloc de demanar les explicacions, va allà, li pega mossegada a l'acompanyant i després hablamos.
Hosti, clar, diu que es pensava que la seva nòvia i li va veure amb un home.
Quina planxa, no?, quan li va veure la cara.
Però el més bo és que li muerde la oreja. Ni va allí i li fot una empenta i diu, payaso. No, el tio va allí i diu, mira, diu, vaya Perú,
De totes maneres, en qui li havia de pegar la mossegada és a la noia, si a cas.
Clar, no, però... O sigui,
el noi igual no sabia que tenia parella, si és que ho fos.
Això et passa molt als homes, no?
Si la culpa és d'ell, no?
Fiquem la culpa als altres, no? Com dient, hòstia, tio, tu no me pots fer això, no? I en realitat la culpa no és de l'home.
Bueno, diu que... Espera que ara ve lo millor. Diu que una confusió que acabó con un hombre herido grave y que puede llevar a la cárcel a su autor. ¿Vale? Diu que un tribunal alicantino juzgará este lunes a un hombre que está acusado de arrancar de un mordisco parte de la oreja derecha de otra persona tras haberlo confundido con otra persona y pensar que estaba con su novia.
Pero, otala, ¿eh? Sí, arrancar no es una mossegadeta, ¿no?
No, li va arrancar.
Pues em faria maniacosa i tot, a mi.
Diu, sí, diu que li va arrancar la orella dreta. Bueno, pues sí, la oreja de Van Gogh, ¿no? Pues,
no.
Pues, bueno, total, que diu que pot arribar fins a 12 anys de presó.
Apa, venga.
Pot arribar hasta por delitos de lesiones y atentado contra un funcionario sanitario, ya que supuestamente agredió también al médico que atendió al herido.
Home, però que no havia vist, ja que no ho era.
Pues ja va dir, diu, jo ja m'he ficat aquí, ja està. O sigui, també va mossegar el...
Bueno, però així aquest tio estava trastornat.
Potser, sí,
home.
Sí, algo... Bueno, a veure, jo te diria, mira, si hagués sigut una notícia de l'estiu, t'hagués dit, mira, l'han drogat o algo. Pues que la notícia és del novembre del 2017.
Ja, res.
La localitat de Calpe. Diu bueno. Que, bueno, pues... espera que ara ve lo millor. El sospechoso abrió la puerta del conductor y comenzó supuestamente a darle patadas y puñetazos en la cara al hombre para arrancarle a continuación de un mordisco parte del lóbulo de la oreja derecha. Poco más tarde subió a ese vehículo y trasladó a la fuerza al herido hasta un centro de salud de Calpe. Sí,
Déu-n'hi-do,
¿eh?
Mare de Déu, estem molt malament, ¿eh? Entre el selfie i això...
Déu-n'hi-do. Bueno, i de fet també, ara t'anava a dir, canviant de tema ja, que has fet bé de dir la notícia del número de telèfon, perquè si el dia de demà la gent s'anime, podem fer un grup de WhatsApp, i ens pot passar que lo mateix que li ha passat amb aquesta
persona. A veure.
¿Vale? Diu que demanda a l'administrador d'un grup de WhatsApp por pesado.
Tu segur... Vigila que com es posi de moda això.
Escolta, tu segurament el seu pare i tot deus tenir grup de WhatsApp del col·le.
Clar.
I no cal que digui res, jo ja m'ho imagino. Segur que allò deu ser una tortura.
Sí.
Bon dia, com esteu? Reunió avui, sí, bon dia. I al cap de mitja hora, bon dia.
Home, recordo quan vam tractar aquest tema.
Sí.
Que tu vas fer el símil del bon dia, i entremig anaven intercalant... hi ha converses d'altres.
Sí, exacte.
I el que encara no havia dit bon dia, llavors deia bon dia allí al mig.
Exacte.
Bon dia, a les 11 del matí.
Exacte, m'agrada aquest grup perquè es diuen, cada dia es diuen bon dia i bona nit.
Sí.
Vull dir,
és tremendo.
Com si fossin una família i bon dia, bona nit, reunió, bon dia.
Jo sempre he dit que estaria a favor si fessin pagar un cèntim per missatge que s'envia per WhatsApp.
Sí.
O sigui, estic a favor.
No, i a més el tema és tant que jo quan anava al col·le, vull dir, els meus pares no van haver de patir, ni els teus, aquestes coses, i pas tranquil, no? Vull dir, com a molt, hòstia, el teu crio pegat al meu, hòstia, tal, no sé...
I bon dia.
Bon dia.
Els grups de WhatsApp són mortals.
Però a més que crec que fins i tot arriben a ser extremadament elitistes. És a dir, si tu no entres al grup de WhatsApp, estic segur que et criticarien un munt.
Mira,
no he entrat al grup de WhatsApp. Mira, tal. I si fos pare, t'asseguro que no entraria cap
grup. Escolta, en tinc de coneguts que se surten d'aquests grups.
Sí, és que és el
perquè
millor.
Perquè ja en tenen prou,
tal com entres, marxes.
I s'assabenten de tot igualment, al final. Vull dir, no és allò que, com que no estàs al grup, ui, no et sabràs, escolta.
No, i a més, bueno, jo ja fa un temps que ja em vaig ficar al WhatsApp en silenci.
Perquè això sí, això
de que vibri tot, mira, et fiquen molt nerviós.
No, jo el tinc en silenci sempre, permanent.
Sí, pues bueno, total, que t'explico la notícia.
Va, que et queden 30 segons.
Diu que un hombre que fue agregado sin su consentimiento a un grupo de WhatsApp decidió elevar una demanda contra el administrador del grupo tras argumentar estar harto de recibir mensajes inútiles que le hacían perder el tiempo.
A veure.
Vale, y eso va a pasar, diu, quien elevó la denuncia, un médico de Arabia Saudita, descubrió que había sido agregado al grupo sin su consentimiento al regresar de Hajj, una peregrinació islàmica anual a la Mec.
Bueno, sempre podria sortir. A veure, l'entenc, però bueno, escolta, d'aquí a fer una demanda no donarien la base als jutjats, eh?
Ja, però el tema de que agafin el teu número de telèfon així com
és. Ah, això sí.
Això és igual que quan et truquen de gestió o algun lloc així, no? D'on treuen el número de telèfon? Jo no els he donat.
Pues, no, ja saps que hi ha aquestes bases de dades que es poden comprar i vendre els números i aquestes històries.
Ah, vull dir, és absurd.
Bueno, vinga, tens acudit de 5 segons.
Sí, tinc acudit rapidíssim. Diu que s'abre el telón y se ve a una mujer que va a una peluquería y está cerrada. Diu que se va a otra peluquería y está cerrada. Y se va a otra peluquería y también está cerrada. Se cierra el telón. ¿Nombre de la película?
No sé.
¡Ah, aterrizas como puedas!
¡Buena semana, Joel!
¡Buena semana, Ricard!
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ja anem directes cap a la una. Està amb nosaltres ja el Joan Ramon González, com hem dit al principi, Orlando Bocins d'Història. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
És la primera vegada que veig que et costa agafar un...
Pues si m'ha acudit, si m'ha costat això del telón i això de l'aterratge...
Aterriza, que aterriza.
Sí.
No, el Joel és així, és un nivell baix de moment de...
No, o molt alt, perquè jo no he estat capaç, no li veia la gràcia, m'ha despistat completament, no?
Sí, Joan Ramon González, Bocins d'Història, ja sabeu que aquesta temporada ha instal·lat els dilluns, però que la temàtica és la mateixa. De què parlem avui, Joan Ramon?
Doncs bé, encara que sigui a toro pasado, diguem l'expressió castellana, aquest cap de setmana s'ha fet una altra edició de la Ruta dels Cibers, per la qual se potencia el conèixer aquest patrimoni de lo que seria probablement els pobles de la protohistòria, és a dir, al final de la prehistòria i quan comencen ja a entrar en contacte amb el que és la civilització oriental de grecs i de fenicis i que originen la cultura més nostrada, com és la ibèrica, hi ha diferents jaciments per tot el territori que s'afegeixen a aquesta ruta a conèixer aquesta gent que van viure aproximadament entre el segle VI i el segle III abans de Crist. Evidentment, tot el territori de Catalunya tenia tribus ibèriques diferents i la que correspon a casa nostra, Lleida en concret, és la tribu dels Ilergets, aquesta tribu que tindria uns límits aproximats entre el que seria pel sud el riu Ebre, pel nord aproximadament el que seria el Prepirineu, la sorra del Mont Roig, a vegades alguns ho pugen dins del Montsec, això sempre és discutible. Per la part de l'est, és també a vegades difícil de precisar si és la Panadella la que seria el límit i l'Ergeta, o si baixa una mica més cap a les terres
de l'Urgell. Sí, que ve de lluny, això,
exactament,
de la Panadella.
Exactament.
Aquesta frontera natural, o antinatural, si voleu dir.
El que passa
així.
És que hi ha una tribu per allà que es diu la dels Lacetans, i que aquesta sembla que és la que està a cavall de la Panadella. Per tant, els Lacetans serien els que estarien entre la Segarra i la Noia, o la Segarra històrica, i potser són els que serien el tap que separaria de lo que és l'altra banda. I per l'oest també és més discutible. Rodrigo Pita Mercè va dir que els Ilergets arribaven fins al riu Gallego, que és tocant a Saragossa. Evidentment, potser no va... Clar, també en uns quins moments de la història també eren pobles que tenien les seves influències, les seves conquestes, i s'anaven movent, no? I potser en algun moment, fins i tot, van arribar per allí, però probablement el límit més normal podrien dir que seria el riu Cinca, per dir-lo d'alguna manera, però tot i que s'ha de confirmar com moltes més coses en funció de la investigació. La ruta aquesta proposava veure aquells jaciments que són els més coneguts i els més emblemàtics de tots els que hi ha al territori de Lleida. Malauradament, per exemple, la capital del territori, que seria Eltirda, que estaria situada a lo que és el turó de la Seovella i l'emplaçament on és el castell del rei, les darreres excavacions que s'han fet i que pràcticament han esgotat el jaciment per part de la secció d'arqueologia de la Paeria, no acaben de trobar les restes que diguin això és de la ciutat d'Eltirda. El que es troba tot és una mica més modern i, per tant, no deixa de ser com una mena de ideal, pot ser una cosa mítica, de que si va existir aquí o no, per les fonts dels romans quan conquereixen el territori i les regetes i que parlen d'aquesta ciutat, i també les monedes que va fer la ciutat, en part recorden que havia una ciutat que es deia Ilthirda i que aquest topònim és el que va donar origen a Ilerda, Larida, Lleida, etc. Per tant, deixant aquesta història de la capitalitat, sí que es podien veure, bàsicament, podríem dir, ja, així en resum, quatre jaciments emblemàtics del món ilergiet. El més antic i el més conegut de tots seria els Vilars d'Arbeca, que tot i que no és ibèric, perquè seria el preibèric, és el que va arribar a l'època ibèrica, el que passa és que la part ibèrica és mínima perquè va quedar tot destruïda, però és la gran fortalesa aquella que tenim a les Garrigues, que tothom suposo que ja quasi bé ha vist, perquè és quasi de visita obligada, i que des de fa ja quasi bé 30 anys per la Universitat de Lleida ha fet un treball de recerca importantíssim, i que fa precisament, fa més de 30 anys, ningú hauria apostat perquè en el pla de Lleida, enmig del Pla d'Urgell, diríem així, a l'engròs, hauria hagut un jaciment d'aquella categoria, sobretot amb aquelles fortificacions tan tremendes que té, amb aquella muralla que ha estat refeta en diversos moments, amb aquella protecció d'aquelles pedres clavades, el que es diu el camp de Frisi, uns fossats que envoltaven tot aquell conjunt de fortificació per unes poques cases que hi havia dintre, i sobretot, el més interessant, per envoltar una cisterna, que no és una cisterna, sinó que era un pou. És a dir, se suposa que ja en època ibèrica, probablement en aquella zona, l'aigua ja era un ben preuat, i trobar allí, al mig d'aquella zona, una sortida d'aigua natural magnífica, ja va potenciar tota la construcció d'aquella fortalesa per defensar els interessos d'aqüífers d'aquell territori. Evidentment, encara queda molt per investigar i per dir, però és un jaciment xulíssim, pràcticament acabat en molts aspectes, i per tant la visita compensa, i hi ha una associació d'amics dels Vilars d'Arbeca que a més fan activitats complementàries que porten, la veritat, és la possibilitat de gaudir d'un dels espais arqueològics més importants que tenim al territori. D'època una mica més moderna, hi hauria, tot i que també sembla que el que s'ha treballat últimament, els orígens també serien per aquesta època, està el molí d'Espígol, la Tornabous. Els materials que s'han trobat en el molí d'Espígol de Tornabous estan bàsicament al Museu de Tàrrega, per tant, la visita seria complementària amb el museu que hi ha a Tàrrega, però aquest és un jaciment molt gran, enorme, que s'ha excavat com una quarta part d'ell, és a dir, que queda encara per trobar-se molta extensió, i l'última intervenció ha demostrat que tenia també triple recinte de muralla amb fossats, és a dir, que és un jaciment brutal des del punt de vista d'extensió. Això ha fet que en les fonts també antigues hi ha una altra ciutat ibèrica que surt, que és Atanàgia, i que probablement aquesta Atanàgia, que en algun moment diuen que la capitalitat dels ilergets era aquesta, podria ser, i el professor Maluquer en el seu moment, un dels clàssics de la investigació en el territori, va atribuir que probablement aquesta capitalitat seria aquí, en el que ara actualment es considera un jaciment dels més grans en extensió. Complementari d'aquest jaciment estaria el de Gebut, que tenim aquí a uns 20 quilòmetres de Lleida, en el municipi de Soses, i aquest seria un dels que es van començar a excavar per primer cop després de la guerra, i que veritablement és un jaciment que permet conèixer com era un poblat aquests clàssics, amb una cisterna, aquesta sí que és per agafar l'aigua de la pluja, dos carrers paral·lels, una defensa amb una muralla, les cases de basament de pedra, i l'alçat seria de tàpia, i les cobertes també de tipus vegetal impermeabilitzades amb fang. Els materials de Gebut es poden veure al Museu de Lleida, i és un jaciment que també actualment està arranjat i que la Universitat de Lleida ha tornat a recuperar la recerca, i que està portant sorpreses interessants, com veure precisament aquests antecedents de l'edat del ferro, que també tindria. L'edat del ferro seria aquest moment preibèric que correspondria a l'època dels Vilars. En el Baix Segre tenim un jaciment que en aquests moments s'està excavant des de la secció d'arqueologia de la Diputació de Lleida, la Granja d'Escarp, i aquest és un jaciment que ha de donar molt de sí en el futur, dona moltes sorpreses, portem 3 anys treballant-lo i encara queda molt per fer, i veritablement l'extensió que té és tremenda. I a vegades diem que si els Vilars d'Arbeca han dit que és la fortalesa, del mateix moment seria aquesta com la ciutat, perquè té una extensió que quadriplica lo dels Vilars d'Arbeca.
No, curiositat, abans de començar a excavar, tecnològicament teniu algun aparell en el que pugueu fer una mica d'escàner del subsol? Jo sé que és complicat per dir, mira, potser és cap aquí o es detecta alguna cosa més aquí que allí.
Hi ha una tècnica que fa uns ja també quasi bé 30 anys que s'ha desenvolupat, que es diu el georradar, que és passar aquest aparell per sobre dels jaciments i te permet deduir quines possibles estructures hi ha per sota, llavors per potenciar aquest tipus d'intervenció. És una tècnica que es pot utilitzar a vegades, però és cara. I segons quina treball hagués de fer, potser val més la pena ja atacar directament per la metodologia clàssica, però a vegades és un mètode complementari que s'utilitza moltes vegades.
No estava pensant, i justament amb el que deies, que el Baix Segre, perquè per la seva posició geogràfica i per tot plegat ja han vist que totes les civilitzacions ja han estat presents.
Correcte.
Per tant, segurament, com més excavem i més ens movem, trobarem coses per tot arreu, però clar, has de saber on.
Sí, no, però per saber on hi ha la tecnologia habitual, que és pues, la prospecció per toponímia, per els fragments que surten de ceràmica, la restes que es veuen sense excavar, a simple vista que ja te permeten deduir i fer-te una idea, i a partir d'aquí ja començar a aplicar les campanyes. I l'últim jaciment del que volíem parlar, que seria el d'Estingleix a Verdú, aquest és un jaciment que correspon al final de l'època ibèrica, així tindríem del preibèric, serien els Vilars d'Arbeca, aquest de la Serra del Calvari i de la Granja, de plena època ibèrica estaria el de Tornabous i el de Gebut, i del moment final, quan ja arriben els romans i s'acaba la història ibèrica, perquè ja les Ibers se comencen a romanitzar, estaria aquest Estingleix. Aquest és petit, no va acabar-se de ser, eren com cases adossades en plan trianglet, amb una cisterna també al mig, amb una defensa, i no la van acabar de fer, però és molt interessant perquè demostra com acaba aquesta cultura i que, a més, des de l'equip que lo porta, entre altres el Ramon Cardona de Verdú, que lo porten endavant, estan fent un camp experimental no solament de com se construïa en època ibèrica, han fet reconstruccions de toves, a construcció de, també de cobertes, en fi, han fet aquesta arqueologia experimental, sinó fins i tot conreu de lo que se podia cultivar en època ibèrica. Per tant, aquest panorama discret, hi ha molt més potencial ibèric al territori, però aquests són els que en aquesta ruta s'han pogut veure i conèixer aquesta cultura de la que d'alguna manera derivem més directament nosaltres.
Molt bé, doncs aquesta ruta dels Ibers, ja us avanço que la setmana vinent i l'altra, ja li he demanat al Joan Ramon González que torni, bueno, evidentment que torni a venir aquí el Bocins d'Història, però que ho faci com a president de l'Associació dels Amics de la Seu Vella, perquè arriba la setmana i el dia gran de la Seu Vella. Tots traiem pit de la Seu Vella, doncs que sapiguem que hi ha unes celebracions de la Seu Vella, que és el dia de la Seu Vella, que serà el cap de setmana del 27 i 28 d'octubre, però carregada d'activitats tota la setmana anterior. Per això ja en parlarem dilluns vinent i l'altre.
Correcte.
Joan Ramon González.
Solament, de moment, per aquest cap de setmana, recordar que són les Jornades Europees de Patrimoni, els tres dies, el Pilar, el dissabte i el diumenge, i que es pot veure patrimoni, hi ha un munt d'activitats al país, i, evidentment, una de les activitats és veure la Seu Vella, i, per tant, ja recomano que es pugui visitar la Seu Vella, o a Vinganya, per exemple, que tenim aquí a 30 quilòmetres, entre altres moltes iniciatives que n'hi ha.
Si teniu problema, o sigui, si no sabeu com omplir l'agenda, el Joan Ramon us l'omple ràpid, que hi ha mil coses.
I tant que sí.
Joan Ramon González, una abraçada, gràcies.
A lo mateix, adéu a tots.
Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Comencem la setmana.
Sí. Obrim la finestra.
Amb alegria.
Home, aquesta té la seva gràcia.
Bueno, si més no, perquè el divendres fa les festes.
Per això.
Us donaré les festes.
Sí, us donaré i em faré.
Molt bé.
En fi, que estem a principi de setmana, 8 d'octubre, obrim la finestra dels records.
Pues obrim la finestra dels records i parlem, per tota la gent que tenim certa edat ja, de que ull viu amb els hereus i les herències. Perquè a vegades s'ha de vigilar molt amb els hereus i les herències. Aquesta història és verídica. És una història verídica que va recollir el seu dia i que ens ensenya que abans de despendre's d'algun dels béns que es tinguin, cal pensar-s'ho molt bé i tenir-ho tot molt clar, ja que en aquests casos no es coneixen ni els fills. En una casa de la Vall Fosca va morir el pare, prometem el nom tot i que el sabem, i va quedar la viuda com a cap visible juntament amb el fill i la jove. Passats uns dies del trist esdeveniment, el noi va dir a la mare que potser seria bo que el fes amo a ell, de tot, ja que la propietària era la viuda, muntada damunt d'un gran ruc que tenien a la casa, i el fill el menava pel ramal. Calia ser matiner, ja que el camí era d'unes 4 hores. Quan van sortir de casa el notari, emprengueren el retorn. I què va passar? Pues que el fill es va sentar damunt, a cavall del ruc, i la mare agafada de la cua per l'animal per no cansar-se tant, com en la vida ja li venia costa amunt. Talment, costa amunt li venia la vida a la mare, perquè, paraules, no cal dir-ne més, el fill ja era l'amo i la mare ja va quedar relegada des del primer moment. Ni el fill coneixia aquesta bona dona sent tan bona persona. per això que ull viu amb els hereus i les herències. I la dita d'avui ens diu: qui fa un cove fa un cistell.
Gràcies, Joan.
Adeu.
És la una, mediodia, en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Las familias numerosas tendrían más hijos si contaran con más ingresos al mes. Según la última radiografía de las familias numerosas en nuestro país, una de cada cuatro no llega a fin de mes y solo el 27% consigue ahorrar algo. Carmen Lavallen.
Sí, la mitad de las familias numerosas tendrían más hijos en España si contaran con más ingresos al mes. Es una de las principales conclusiones de la última radiografía de la Federación Española, que las engloba, donde reclaman la puesta en marcha de una renta universal por hijo a cargo para hacer frente al reto de la natalidad en nuestro país. José Manuel Trigo es vicepresidente.
Llegamos a la reivindicación histórica de prestación por hijo a cargo que existe en toda Europa, sin límite de renta, ¿no? Nosotros, bueno, entendemos que si uno gana más dinero, luego en el IRPF se igualaría.
También solicitan la extensión a los padres del complemento de pensiones del que ya disfrutan las madres, mientras valoran positivamente la extensión de los permisos por nacimiento o adopción de paternidad y maternidad.
Y en Barcelona, el Hospital Vall d'Hebron ha presentado el robot Da Vinci de última generación en la cirugía láser para el cáncer de pulmón. Nos vamos hasta la ciudad condal. ¿En qué consiste, Silvia Martínez?
El robot Da Vinci permite realizar la extracción de hasta medio pulmón a partir de incisiones de menos de un centímetro, mientras que en la cirugía tradicional son necesarios entre 15 y 20 centímetros para realizar la misma extracción. ¿Cuáles son las ventajas? Pues reduce el dolor del posoperatorio y permite una recuperación tres veces más rápida. Escuchamos a una de las pacientes.
Pararon de pulmón. Sí, me quedé parada, ¿no? Porque la recuperación es lo mismo, una grande que una pequeñita. Para mí una maravilla, de verdad, muy bien.
Ya se han tratado cerca de 20 pacientes con esta técnica.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
Novedades tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que absuelve al doctor Vela en un caso de bebés robados. Ese fallo confirma que se entregó una niña a una familia con una filiación falsa, pero absuelve al médico por la prescripción de los delitos. La denunciante Inés Madrigal acaba de confirmar que va a recurrir al Tribunal Supremo. Del exterior, sigue la investigación para esclarecer la violación y asesinato de la periodista búlgara Victoria Marinova. Había denunciado un caso de corrupción en su país que afecta a empresarios y altos cargos. La víctima fue golpeada con tal violencia que su rostro quedó irreconocible. Representantes de la Unión Europea han mostrado hoy su conmoción por este crimen. Y en Indonesia, las autoridades acaban de actualizar las cifras de muertos tras el terremoto y posterior tsunami. La cifra de fallecidos roza las 2.000 personas, pero puede ser incluso peor. Hay alrededor de 5.000 desaparecidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, la igualdad por el título de Liga da paso a la selección española. Corrochano.
Están los seis primeros en dos puntos, con el Sevilla líder, el Barcelona y el Atlético de Madrid a un punto, y el Real Madrid español y Deportivo Alavés a dos. Los números de los primeros en la Liga son los peores de los últimos años. El Sevilla es el líder con menos puntuación desde el año 1940, el Barcelona tiene los peores números desde hace 13 años y el Atlético, que es tercero, la peor puntuación desde que está Simeone. La Liga para por los partidos de selección y está a punto de concentrarse la España de Luis Enrique. Miguel Ángel Díaz.
Los 23 futbolistas que citó Luis Enrique el pasado jueves tienen que estar en la residencia de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a la 1:30. Recordemos las cuatro caras nuevas: Johnny, Coque, Alcácer y Bartra. Pendientes de Suso, que ayer dio otras tres asistencias con el Milan, pero acabó con molestias en el tobillo el partido. El equipo va a realizar el primer entrenamiento de la concentración esta tarde a puerta abierta a las 7 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.
Dos noticias de última hora de lesiones: del Valencia 1, Barcelona 1. Luis Suárez ha informado el Barça que hará estos días un plan para mejorar sus molestias en la rodilla derecha, y Guedes, que no pudo terminar el partido, se retiró en el minuto 12. Parte médico del Valencia, no sufre rotura de fibras, tiene una distensión en el aductor, no irá con la selección portuguesa.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Bueno, hoy estamos también pendientes nosotros, y en el espejo nos vais a llevar hasta esa cárcel pakistaní donde está Asia Bibi. Estáis muy pendientes en El Espejo y también en Mediodía Cope.
Es que es el día decisivo para ella. Es esta cristiana pakistaní condenada a muerte por blasfemia, cuya apelación se examina este lunes en la Corte Suprema de Pakistán tras una década transcurrida ya en la cárcel. El primer proceso, que decretó en 2010 la condena a muerte, estuvo claramente viciado por falsas acusaciones para castigar a una mujer que había osado rebelarse ante la discriminación de la que fue víctima a causa de su fe. Hace pocos días, su marido y su abogado la han podido visitar, encontrándola fuerte en el cuerpo y en el espíritu. Asia pide a través de ellos la oración de todos los cristianos del mundo y reza ella misma cada día con el rosario que le ha enviado el Papa Francisco, a la espera de que se haga finalmente justicia. Estamos pendientes, como dices. Lo contamos luego en El Espejo.
Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Sabeu que ja tenim 5 minuts i mig per sobre de la una. Dilluns 8 d'octubre del 2018 obrim la Nacional 240. Mira, fem-ho diferent. Avui jo em presento i després es presenta el que arriba. Jo sóc el Ricard Álvarez des de Cope Lleida.
I jo sóc la Mònica Carrasco des de Cope Tarragona. Clar, Ricard, estarà descol·locada ara.
No, és que clar, ho he canviat.
No, 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 és que aquí anem a explicar les interioritats com fem sempre. Si la gent sabés el que passa aquí abans, perquè un minut abans de saludar-nos, aquell botó que ha de funcionar no funcionava.
No funcionava, és veritat, que sempre funciona, no funcionava.
Llavors, l'atenció que està prèvia, mira, dona vidilla, he de dir, perquè jo ara ja tinc l'atenció ja disparada per tot el dia.
La Beatriu no opina el mateix. Ara te la presentaré.
Jo crec que els convidats de Tarragona tampoc. Estaven una mica dient, bueno, a veure si hem vingut i no hi haurà programa.
No, no, jo, bueno, mira, ja te'ls presento. Estàvem nosaltres avui... bueno, no te'ls presento encara. No, que no? Farem una pausa primer per la publicitat i això. Després te'ls acabo de presentar.
Deixa'm agafar aire, que em recompongui.
No te'ls presento encara, no. Beatriu, respira, respira. Beatriz, tu respira, que ja veuràs. Escolta, de què parlarem avui?
Doncs mira, jo et volia començar per una pregunta. Quant temps fa que no envies una carta, Ricard?
Postal, de paper.
Sí, clar, clar. Sí, una carta acostuma a ser postal i de paper.
Mira, carta fa molt temps. Molt temps. És paquet, que... és una altra
paquet,
història.
Paquet, sí. Ah, no, no, és que això, mira, és interessant, eh? Que pensin els oients quant temps fa que no envien una carta.
Una carta.
Ells, eh? I ens ho diuen a través de Twitter. @copelleida@copetarragona
De comprar el segell aquell, xupar-lo, sí, és amar, que l'empegues...
Sobre, escriure la carta, ja si
jo
la fan a mà,
això,
ja és una altra... Home, clar, tu, és que ja tenim una edat, Ricard, sí, sí, clar. Sí, sí.
Però jo ho he fet, això, és veritat.
No, no, jo també, i no fa massa, eh?
I no fa massa.
L'últim any jo n'he enviat, eh?
No sé.
Jo sí.
Tenies l'amor lluny?
No.
Ah.
No, 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 però bueno, ja si pots dir que sóc una romàntica, potser és un tema... Els preguntarem això també als nostres convidats d'avui. Pensa, és una qüestió... S'ha quedat en això, en romanticisme?
A veure, jo, la meva parella actual, ens vam cartejar de carta de paper durant molt temps, eh?
Que bonic.
I era maco obrir la bústia cada dia i a veure si apareixia o no, eh?
Doncs ara, mira, ara en parlarem.
Sí.
Tenim, què, 2 minuts d'aturada per agafar aire?
No res, parem 2 minuts.
¿Qué estás pensando?
Sigue Antonio Raid y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope. O mándales un mensaje de voz al WhatsApp 637-230000.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Si quieres unas vacaciones a lo grande, ve de crucero con B de Travel Brand y llena de ventajas tu viaje. Paquete de bebidas gratis valorado en 360 euros, itinerarios y vuelos exclusivos y 300 euros de regalo. Reserva ya en el 902 200 400 en una de nuestras 700 tiendas o en bdetravelbrand.com. B de Travel Brand, tú, ve.
Porque en tiempos de cambio...
Oiga, cortan carreteras. Cortan el AVE en Gerona.
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Y el gobierno de España
Dice que eso es asumible.
Bueno, pues claro, todos estos ya saben que tienen carta blanca.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
Claro, 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 no, bien explicado, sí. tal cual. Sí, es
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Doncs apa, que ara ja... Jo m'he quedat intrigat, Mònica. Jo,
en què? A veure.
No, que vull entrar al tema ja.
Ah, clar, jo també. Sí, sí, però això, presentem els convidats i convidades sí. d'avui, si et sembla.
Sí.
Doncs mira, aquí als estudis de COPE Tarragona m'acompanyen avui la Magda Plana, que és cartera. Què tal, Magda? Bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanya l'Enrique Martín, secretari del sector postal d'UGT aquí a Tarragona. Enrique, què tal?
Bon dia.
Tu també estàs ben acompanyat a Lleida.
Estic molt ben acompanyat, I amb nosaltres està la Bea Bonilla, qui li he preguntat abans d'arribar, dic, com et dic, cartera.
Com et presento,
dius, sí, cartera. Doncs pues és cartera, Bea, ja. Què tal, bon dia.
Bon dia.
A més, m'estava fent... Saps aquella senyal que agafes el dit, te'l poses en un costat del coll i el passes amb línia recta fins a l'altre costat?
Aquí estem igual, em sembla, no
perquè,
pateixis.
Perquè, clar, l'he fet entrar, em diu, explica'm de què va un moment, ha hagut el problema tècnic, he tornat i dic, no, tu tranquil·la, obrirem el micròfon i ja està.
Bueno, no passa res.
Ja
així com a casa.
Ja veuràs, Bea, que això és com repartir una carta. És
home, tampoc és fàcil, eh? Que
no,
pensa que
sigui fàcil,
però no és fàcil, eh?
Ara hi entrarem. Clar, això volem saber.
I també estem nosaltres el Carlos Ruiz. Carlos, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Carlos, ets secretari general de Correus a Lleida.
Sí, el mateix que l'Enric.
Dedueixo que us coneixeu. Els quatre convidats d'avui us coneixeu en persona?
Una miqueta.
Sí, no? Això està bé. Això està bé. Aquí juguem amb avantatge sempre.
Són quatre contra
quan
dos,
es coneixen, la cosa... Sí, quatre contra dos.
No hem parlat entre nosaltres, eh? Vull dir que aquí sortirà el que...
Ens
coneixem, però parlarem cadascú al nostre...
Per què parlem d'aquest tema avui, Mònica?
Doncs perquè demà, dia 9, és el Dia Mundial del Correu. I quan parlàvem el Ricard i jo, dèiem, ostres... quan fa que no enviem una carta? És un tema interessantíssim de parlar. Jo, de fet, he buscat dades, Ricard, i en el darrer any, un 30% van enviar cartes en aquest període. Bancs no compten, estem parlant de particulars.
No, no.
Ni bancs, ni empreses, la nòmina no compta si us l'envien per correu. No? És una carta d'una altra persona, d'un amic, d'un parent.
Un 30% en un any.
En un any, Jo estic en aquest 30%.
Mira,
soc rara avis, no?
Espera. Bea, quantes cartes has enviat?
Pues, si te soc franca, cap. Però en defensa meva, us diré que Gas Natural, Telefònica, totes aquestes empreses me volen enviar les factures online i les demano en paper.
Ah.
I, a més, els dic que és que soc cartera i que necessito que l'empresa recaudi diners.
Funcioni.
O sigui que jo... Dintre del meu àmbit sempre demano que s'enviïn cartes, clar, ja que jo personalment no... Bueno, perquè els temps han canviat i te comuniques d'una altra manera, no? Però sí que és cert que utilitzo la paqueteria, sí que l'utilitzo. Utilitzo el tema burofaxos també, perquè avui en dia és que ha canviat la manera de comunicar-se.
Sí, sí, sí.
Però és evident que jo demano que el meu banc m'enviï les cartes, a més, que m'ho enviïn tot, i gas i tot el que són serveis, també.
En paper. Magda, també coincideixes?
Sí, coincideixo. Sí, m'agrada que m'envien totes les factures de qualsevol servei que jo utilitzo, també escrites, perquè així el meu treball es veu beneficiat, evidentment.
Clar. Quants anys fa que us dediqueu a això, Magda, en el teu cas?
Bueno, jo, en el meu cas, estic sobre els 24-25 anys que sóc a la casa, per tant, he vist una evolució molt exagerada, no?, de portar i de transcriure tota, com a cartera parlo, des de fer tot manualment, les transcripcions, els mapons que entre un company a l'altre, ens canviem els enviaments certificats, els reembolsos, tot era base de paper i paper i paper, i ara hem passat a introduir a l'ordinador, les PDAs, per tant, ens han facilitat molt la feina i hem hagut d'anar creixent de la mateixa manera tecnològicament en la feina.
Clar, sí, sí, ha canviat.
No... Hem hagut d'adaptar molt.
Clar.
I tu, Bea, quan pues, fa que estàs a la casa?
Una mica més, 32 anys. Vaig començar molt jove, jo vaig començar amb 18 anys i realment ja he vist una evolució brutal. Per mi l'evolució, a veure, en tema tecnològic és veritat que és un avenç,
i que no podem negar que havia de ser així, però on he notat més diferència és amb la manera de treballar. O sigui, la manera de treballar no, en com l'empresa ens ha posat a treballar ara de com treballàvem a llavors. Vull dir, ha canviat molt. Penso que no s'han fet les coses prou bé. Penso que a nivells laborals, pues el personal no està com estava. Correus ha baixat moltíssim la qualitat, no per culpa dels treballadors, sinó per culpa d'una tàctica empresarial que se'ns escapa a tots. Però és veritat que no estem igual que estàvem. Jo me'n recordo a la meva època que tu era impossible pensar que te podies deixar una carta al casiller. Vull dir, la carta havia d'arribar sí o sí al lloc on tu tenies designat la teva ruta. Avui en dia la tàctica de correus és, bueno, si no arribes, pues partiste el barri i un dia vas a un lloc i l'altre dia vas a l'altre, o al cap de 3 dies. Vull dir, que no és lògic que una empresa obligui els treballadors a treballar de mala manera.
Clar.
Bueno, això provoca que tinguem una contractació eventual molt elevada, i que d'aquesta contractació eventual tenim un 35%, que un 22% és de temps parcial. Això vol dir que les persones que volen entrar a treballar a Correus, l'oferiment que se'ls ofereix com a contractació és molt precari, és de dilluns a divendres 4 hores diàries, això vol dir 20 hores setmanals. Aleshores, una persona que vulgui viure d'un treball, com comprendreu, amb aquestes precarietats, no es pot dir que et sigui un món laboral satisfactori, d'acord? Llavors, nosaltres, en quant a la plantilla fixa, com que la contractació és precària, hi ha hagut moltes, com en totes les empreses, hi ha jubilacions, altres persones que han marxat en altres ministeris. Això que ha provocat? Ha provocat que hi hagin unes vacants. I com que no es fan noves oposicions per tal de que assoleixin el treball fixe, ens veiem que la plantilla fixa té una sobrecàrrega, que és el que deia la Beatriu, que ara ens veiem que fem els nostres, diguem, barris, que nosaltres estem seccionats per uns barris, doncs agafem el nostre i part de l'altre. Què provoca això? Que nosaltres, amb el nostre barri, ja tenim molta feina a realitzar, perquè, com han dit la Bea, ara portem burofax, portem paqueteria, portem envios registrats certificats, etcètera, etcètera. Això fa que cada vegada l'entrega sigui més lenta, perquè exigeixen més, i llavors nosaltres anem sobrefeixugats i sobrecarregats. Uh-huh. I aquí el problema de que les persones potser a l'hora de desenvolupar la feina tinguin més estrès del normal.
Jo no sé si el Carlos...
Sí.
Tu que també ho vius des de dins, com ho veus?
Home, jo no fa tants anys que hi soc. Jo el 22 de juny vaig fer 17 anys.
Home, Déu-n'hi-do, no està malament,
No està malament. Però tot el que han dit elles és la veritat. Abans, jo quan vaig començar, sempre hi havia acumulació de feina, però la contractació era molt diferent. Si un dia algú es fica de baixa, un dia, hi havia un contracte. Si hi havia uns dies de festa, uns assumptes propis, hi havia un contracte. Avui en dia això no passa. Una persona entra de baixa i potser a les 2-3 setmanes la cobreixen. La veritat és que, per molt que es vulgui pensar que amb l'avanç tecnològic ens vagi millor la feina, ens faciliti, jo sempre dic el mateix. Si estigués com estava abans, el nivell de contractació aniria molt millor. Perquè sí que abans anàvem amb aquell famós llibre, ja que hem de parlar d'abans, el famós llibre gris, que allà queda tot apuntat, sí. I, per exemple, pues era més o menys ràpid de buscar si fallava alguna cosa. Avui en dia, amb la PDA, pues, a vegades fins i tot és pitjor, val? De buscar algo concret.
Però... No. És que jo crec que, a més, això passa en tots els àmbits. A vegades el que t'ha de facilitar la vida, sí. No? A vegades és una complicació. De fet, aquí l'Enrique, mentre anàveu parlant, la Magda i el Carlos anàveu fent que sí amb el cap, com ho vam dir. És la història de la meva vida, no, Enrique, també?
Pues sí, perquè, a veure, jo aquí quasi sembla una competició, però jo encara soc menys antic.
Au!
Jo vaig entrar el 2002... I la veritat és que, en el meu cas, el llibre va durar 6 mesos, 9 mesos, perquè de seguida, amb una unitat que jo estava, començar el que es deia Sarada en aquella època, que era un programa informàtic nou, que començava ja a registrar per codi de barres i bueno, per un sistema d'un programari, no? I el cert és que, com diu bé el Carles, la cosa ha canviat moltíssim. Clar. Amb la nostra època hi havia una baixa i si es podia aquell mateix dia es cobria perquè aquell barri sortís a reparto i totes les cartes arribessin dintre de temps... De fet, jo, en el seu moment, vaig començar a treballar com a eventual a Torredembarra, I és que teníem barris que havien de venir a dimensionar perquè necessitaven 5 dies per poder repartir aquests barris sencers.
Què em dius?
Sí, sí, era una cosa bàrbara la quantitat de correu que entrava, no? Sí que és cert que ara potser el correu tradicional ha baixat, però s'ha incrementat moltíssim la notificació, el burofax, la paqueteria, els paquets xinos, que diem naltros, que són molta paqueteria que ve de Xina, d'aquestes compres que es fan i que arriben a través de correus i que no deixa de ser, pues, per molt que siguin paquets petitons, en moltes ocasions, i ordinaris de vegades, pues, bueno, comporta una feina addicional, no? Per tant, realment el que s'ha canviat és el model, no? Vull dir, abans hi havia cartes i algun paquet, i ara hi ha molts paquets i alguna carta.
I alguna carta.
Estem a l'època de la paqueteria.
Sí, clar, sí, sí. Clar. Escolta, ara anirem, perquè a més ja previstes a nivell de reivindicació laboral, doncs teniu un any, porteu un any ja portem, complicat, sí. I encara queda un final també en què ja previstes diverses coses, però deixa'm quedar-me uns minuts amb el punt aquest romàntic que deia jo.
Ahir anava jo també, ara.
Tu vols la xitxa, Ricard, no?
Jo li anava a preguntar...
Xitxa d'intimitat.
Jo vull saber, tant la Bea com la Magda, perdoneu-me, però vull saber si us en recordeu de la primera carta que vau repartir. Aquella primera carta. I com va anar això, Bea?
Bueno, jo me'n recordo de les primeres cartes que vaig repartir, perquè quan jo vaig començar ho vaig tindre molt fàcil, perquè la persona que me va ensenyar era un carter de tota la vida, en un poble, era el Guaire, i bueno, m'ho va facilitar molt perquè me les va arreglar ell, me va ensenyar com era el poble i jo només vaig tindre anar tirant les cartes. Però sí, recordo cartes, eren cartes particulars, que la gent les esperava amb candeletes. Jo me'n recordo d'haver repartit aquestes cartes de noies que esperaven, inclús jo en rebeia a casa meva també. Uh-huh. Vull dir, cartes d'amics meus i de família meva de fora. Que jo era molt, jo escrivia molt, utilitzava molt el correu. I després, curiosament, vaig entrar a treballar a correus. I llavors vaig deixar d'escriure cartes. És molt curiós, però vaig deixar d'escriure cartes. I escolta, les tinc guardades, totes les que vaig rebre, i me sembla que l'any 87 va ser l'última carta que vaig escriure jo. O sigui,
imagina't.
Sí que n'hi ha escrit alguna més, potser després, però han sigut molt, molt, molt rares, però me sembla que vas entrar a correus i vaig deixar d'escriure cartes. Me sembla que vaig avorrir...
No, és que vaig avorrir la feina a casa.
Vaig avorrir el tema de les cartes, clar, perquè era durillo, eh? Vull dir, jo l'any que vaig començar me va anar molt bé perquè aquesta persona em va ajudar molt, però després vaig començar a treballar al Carràs i recordo el Carràs amb un mal record perquè eren tantes i tantes cartes que no només recordo una, recordo moltes.
Que llavors,
no
arribaves, començar, no? Anàveu amb el carret, anàveu amb la cartera penjada a l'Espanya,
exacte.
Oi?
Jo al Guaire repartia amb la cartera de cuir, que pesava un mort, clar, jo tenia
18... És la imatge icònica.
Sí, 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 a més, al Guaire no estaven acostumats, hi havia llocs que no estaven acostumats a dones carteres. Ara és molt habitual veure una dona cartera, però quan jo vaig començar...
Ah, sobre això, és veritat.
No, és veritat. Al Carràs no havíem vist mai una dona cartera. Eren moments...
Bueno, no canvia res, no?
No, bueno, però sí que canvia, perquè entre jove que era i dona, pues, era difícil, eh?
Clar, ara no ens sorprèn, ara però anys enrere sorprenia, no?
Estic parlant de fa 32 anys,
ara
ja, vull
majoria,
dir,
ara són majoria. Sí, de fet, ens agrada molt que les dues carteres fossin dones, no? Sí, quan vam demanar que vingui algú, no?, que ens ho explica, Magda, no sé si tu te'n recordes,
veure,
de la primera
carta,
o de les primeres, també.
Jo la recordo com a molt entranyable, perquè jo vaig començar com a cartera a la zona rural, i va ser quan vaig portar una carta d'un fill que feia la mili i a la seva mare, amb un mas. Vull dir, va ser lagrimon, emoció... I m'ha dit, nena, mira el nen. I me la va llegir, per tant, sempre he recordat aquest primera vegada. Ja pot semblar que fos, sigui pastelat.
No,
que va. Moment va ser molt entranyable. A part, són gent del meu poble, i he repartit la zona rural del meu poble, i per tant, els coneixia molt, no?
Home, llavors, ara ho expliques així, ser... però és que això és real, eh?
Clar, sí, és la vida.
Això és veritat, eh?
Vull dir, clar, de pagès, amb un mas, que els hi portis la correspondència i que damunt arribi la del nen... Saps? És allò molt emotiu.
Clar, és que ara estem tan acostumats a que sigui tot tan immediat, però això és nou, és relativament nou, no? I la il·lusió que et fa quan arriba una carta, i no, confessem-ho, no és del banc o del gas, no? Dius, ostres, una carta,
però
no?
Ni una notificació, tampoc. Vosaltres que dieu que sou romàntics i que us agrada encara, avui en dia, actualment, hi ha un producte a Correus que es diu targeta, una fototargeta, que tu pots enviar com a postal a qualsevol persona i en qualsevol moment. Per tant, vull dir, la part romàntica de Correus encara es manté viva.
Ah, mira que bé, veus com ja, ven el peix, la marca no està venent el producte.
Tu, amb el teu mòbil pots fer una fotografia i et connectes amb una pàgina de Correus i tu pots enviar aquella fotografia com una postal. Per tant,
mira, això no ho sabíem.
Està servit.
No.
Veus? Doncs apunteu-vos-ho, que és una bona
aquests
cosa.
Aquests dies amorosos de 14 de febrer, totes aquestes cosetes que us agraden,
sí, ja o teniu... qualsevol dia,
no
que així
cal,
ja teniu
no
el producte
no
servit. Ara n'enviaré una, Ricard.
Exacte.
A mi me l'enviaràs?
Clar, perquè el Ricard i jo no ens veiem. Parlem cada dia, però no ens veiem.
Doncs ja sabeu, foto... i endavant.
Deixeu-vos de fotos pel WhatsApp.
I... exacte, molt bé, envio una foto postal.
Clar que sí. Escolta, i ara ja vaig a fer de dolenta, eh? Perquè hem parlat de cartes d'amor, de coses emotives, també porteu multes i males notícies.
Sí.
Aquí la frase sol ser, no? Jo només porto les notícies. Sí. Hi havia molta gent que, clar, te mirava
malament. No mates el mensajero.
Quan
no
li portaves la notificació i tu li deies, jo no l'he fet, eh? Jo només li porto.
I ells te diuen, jo la firmo, eh?
No, és que aquí si està, no us heu trobat cada cosa segur, no?
Hombre.
Doncs sí.
Sí, però, bueno,
sí. Però no.
Tot
abans
ens anem, oi?
Jo no, jo hi havia gent que ja directament me deien no, si me portes una multa no, ni no t'obro. I així, eh? A més, jo sempre he treballat a zones rurals, també, que a mi m'agrada moltíssim, soc cartera rural, i, clar, la gent al final ja són amics teus, ja, i ja me deien, ja quan me veien arribar, ja, que portes alguna multa? Jolín. I jo els explicava, però que és igual, agafa-la, que és millor que l'agafis i que puguis recórrer, que puguis
fer. Si no passarà el termini.
Clar. Escolta'm, al final aconseguia que me les agafessin, eh?
Però no, és que home... les multes l'Estat no les oblida, eh?
No.
Que, mira, no les agafo i ja les oblidaran. No.
A més, és un
sempre
error,
tornen.
No? I llavors feies una mica de teràpia, no?, allí, perquè te començaven a explicar el perquè de la multa i allí acabaves sapiguent la vida de tots els veïns.
Això sí que fa il·lusió, eh, nois?
Sempre van amb explicació.
Sempre,
però no mos mataven tampoc, eh? Perquè sobretot a les zones rurals, jo, com vaig començar, vaig portar, per Nadal, portàvem la postaleta de su cartero le agradece y tal.
Sí, para el aguinaldo.
Exactament.
Dos cons són més vell, jo no he portat.
Sí, jo per
anys. Ara que dius això, va haver uns anys que sí que es feia, no? Els veïns, sobretot de les zones rurals i de pobles, donar un detall al carter, igual que el del gas i tot això. Això, quan es va perdre?
No. Això depèn de cada lloc, perquè jo, per exemple, jo recordo al col·legi, l'última vegada que vaig estar 2 o 3 anys que ja no estava allí, i a mi hi havia empreses que em trucaven i me feien anar a buscar l'aguinaldo.
Sí,
o sigui, hi ha gent molt generosa que realment aprecien la teva feina.
Sí, que no depèn de modes ni res, de persones.
No, depèn de les persones. Jo sempre ho he dit, jo sempre mai ens ho pega tant gent molt maca. A Lleida, la veritat, jo els pobles que he fet sempre he quedat encantadíssima de tot el veïnat, i s'han portat sempre molt bé amb el carter. El carter era una figura, bueno, sempre ens han vist, ens han respectat moltíssim, i ens han vist com una eina més per rebre ells una comunicació que és evident que és necessària. Clar, sigui del tipus que sigui.
És que d'aquí també, perquè volíem parlar amb vosaltres avui, no? Però crec que hem deixat d'apreciar una mica aquesta feina, com moltes altres, eh? Però no? El carter a la cartera s'ha perdut una mica perquè ha canviat la manera en què ens comuniquem.
També,
sí, però...
també...
Però el carter, al fi i al cap, fa un barri, el fa el fa sempre, no?
Sí, sí.
Llavors te trobes... que la gent t'agafa tal confiança que et fan confidències in tot personals. Arribes a ser com un confessor sense... Per tant, la figura del carter es manté i es manté amb aquella complicitat d'usuaris i carter...
Que et veuen cada dia.
I et veuen
de
cada
totes
dia
maneres,
i llavors hi ha una confiança molt profunda.
Magda, et diré una cosa.
Digue'm.
A mi quan han canviat el carter o la cartera del meu carrer m'ha sapigut greu.
Sí. Que sí?
No,
ja passa això.
Perquè al final, perquè quan venia sabia que a casa jo hi era sempre, trucava sempre al mateix lloc, que suposo que això és un problema afegit, a veure qui pobre i qui no.
Això no tenim temps, però sí,
però quan van canviar, concretament era una noia, però m'és igual, quan va haver un carter, em va saber greu, perquè ja la coneixies i et pujava, quan portava un certificat, et pujava les cartes també que et tocaven a la teva bústia i tal. I, bueno, em va saber greu, és veritat.
Sí.
I segurament la de cartes que rebies que no anaven amb l'adreça bé, perquè clar...
Segurament.
El dia que s'equivoquem, ens ho retreuen. Però ojo la de cartes que portem, perquè sabem que és allà.
Sí,
alguna que tu arribes exacte i dius, no sé com ha arribat això, però gràcies al cel, no? Perquè està l'adreça malament.
Són miracles, perquè a més l'ordre de correus és retornar-les. I, sin embargo, el carter, clar, jo el que dic, Correus el que el millor que té és el capital humà, sí. Que al final les persones ens fem còmplices de les persones a les que estem servint, i això beneficia en dues parts. Per què? Pues perquè jo una carta no la vull retornar perquè considero que no la tinc que tornar, tinc que intentar trobar la persona, i la persona ja, si me facilita aquesta feina, pues tots sortim guanyant, no? Això és una cosa que dona, pues lo que diem, el carter de, del barri, el carter del, de casa teva, sí. El fet de que la gent, de, la gent s'hi fixa i de que tinguin un àmbit on treballar còmodament.
Bueno, Mònica,
se'ns ha acabat el temps, i us sapigueu, perquè a més ens queden molts temes que però... seguir amb això i parlar de les reivindicacions que ja sí. Havien previstes jornades de vaga, no? perquè millorin les vostres condicions. Jo em comprometo a que torneu aquí
sí.
un dia
sí, sí,
i parlem exclusivament d'això, eh?
Home, això ho podem fer, mira, d'aquí un mes o aproximadament així.
Propera vaga convocada 30 de novembre, per tant,
Black Friday,
us emplacem a parlar-ne per centrar-nos més en aquest tema de reivindicacions. Us agraeixo molt que hàgiu estat aquí. Enrique, sí, Magda, gràcies. A Tarragona, un plaer. Gràcies.
I a Lleida amb el Carlos i la Bea, gràcies.
Encantats, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Mònica,
arribem a dos
quarts. Això.
Ai, massa, hem de demanar-li al jefe que ens ampliï l'horari de programa.
Sí. Eh? Pur,
també fem reivindicació
maco,
eh? Nosaltres. Ricard, acaba de passar bon dia, eh?
Olga es una anciana hondureña a la que ayudó un misionero español.
Muchos misioneros vienen a ayudar, no con palabras, sino que con hechos. Y es que si hubieran 20 padres patricios, cambiarían nuestra Honduras.
Si un solo misionero consigue mejorar tantas vidas, imagínate cuántas historias pueden hacer posibles los 12.000 misioneros españoles que hay por el mundo.
¿Nos ayudas a seguir contando historias? Cambia el mundo. 21 de octubre, Jornada de Domun. Colabora en omp.es.
¿Eres un buen conductor? ¿Quieres un 40% de descuento en tu seguro? Descárgate VertiDriver, una innovadora app que monitoriza tu conducción. Demuéstranos lo bien que conduces y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Para el ejército, la muerte...
Debo obedecer todas las órdenes.
No es el final.
¿Qué te han hecho?
No lo sé, pero voy a averiguarlo.
Le ofrezco al soldado universal. Es lo último en guerra biológica.
Debería estar muerto.
Está muerto.
La noche de soldado universal.
Estoy vivo.
El sábado por la noche, en 13.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
A Natalis Tot Petits d'Alcarràs et fem l'habitació a mida pel teu bebè. T'aconsellem a l'hora de fer la teva llista de naixement i et garantim els millors preus. Si no, et tornem la diferència. T'ajudem a fer la teva canastreta amb el millor assessorament professional. A Natalis Tot Petits tenim la millor moda en roba i calçat amb promocions fins al 50% de descompte. Aprofita-les. Natalis Tot Petits, a Alcarràs o entra a natalis.cat.
Té problemes amb els bancs, inversions al Banc Popular, clàusules sòl i despeses hipotecàries? A Gonzalo Abogados li podem donar una solució. Es troba en situació econòmica greu? Li oferim una segona oportunitat legal. Ha pagat una plusvàlua excessiva? És possible que la quota sigui incorrecta. Val més prevenir que curar. Experiència i qualitat al seu servei. Gonzalo Abogados, Avinguda Blondel 11, Lleida, telèfon 973-27-27-99. La seva consulta serà gratuïta.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-28-95-20.
Segueix-nos a Facebook, Twitter i Instagram. Control motor amb els esports.
D'acord, ara amb el cotxe. Porteu el Tucson per la foto amb el model.
No hi és!
Com?
Que l'han venut.
Normal.
Un Hyundai Tucson Diesel amb un descompte de fins a 7.500 euros és lògic que es vengui fins al de l'anunci. Últimes unitats en estoc. Finançant amb Banc Cetelem S.A.U. fins al 31 d'octubre. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs sap que en tenim ja 3:30 per sobre de 2:15. Comencem la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, que, com sempre, no seria res si no fos per la gent que tinc a l'altre costat del vidre, com es deia abans popularment, la peixera. Està amb nosaltres el president d'honor de la FECOL, el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què vas fer ahir, per cert?
Vaig fer triplete.
Vas fer triplete ahir?
Sí, sí, vaig fer de tot.
Bueno, ja us toca un triplete tant en tant, que no ho heu fet mai.
Bueno, ja hi som, ja. Ja
el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I hi ha una cosa que sempre faig malament. Sempre, sempre, sempre la faig malament i no ho faig, no ho faig volent. És... la persona que habitualment no està amb nosaltres ha de ser la primera a presentar, doncs sempre la deixo la darrera. I a més a més
és important, no?
A més és una noia, eh? I a sobre ho faig sempre malament, sempre. Està amb nosaltres també avui la Vanessa Ortega del Voleibalàfia. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, gràcies.
Ho faig fatal, ja saps que no ho faig amb malícia, però mira, ho faig malament sempre. Escolta, us deia, bueno, bromes a part del Barça i del Madrid, que si voleu ja en parlarem després, és curiós com s'ajuden fins i tot els moments dolents. O sigui, si un fa mal resultat, l'altre també, perquè així no sembli tant que un ho ha fet malament.
És que si no, no l'hauria salsa la lliga.
Fixa't que, perdó, no volia entrar en aquest tema, però Sergio Ramos diu, bueno, el Barça també tiene los mismos puntos que nosotros. Ah, bueno, pues ya está tot curat. I el Barça diu, bueno, tenim un punt més que el Madrid. Ah, bueno, pues collonut, però fa 4 partits que no es guanya, eh? En lliga no ho oblidem, per molt bon partit que es va fer Wembley.
I líder el Sevilla.
Sí, senyor.
I per cert, una cosa...
Sí.
Al partit del Real Madrid marca Manu García, que per mi és un dels exemples del que és l'esport. Manu García fa 7 anys jugava a l'Alavés i va jugar contra el Lleida. En el partit d'anada ens va marcar un gol, això ja és anècdota.
Imagina't.
Però fixa't tu, un tio...
A segona B, fa 7 anys.
Que es parla molt ara de projectes, que cada any vinge tios nous i puges de categoria que no te serveixen els jugadors i tal. Doncs una de les claus de l'Alavés, igual que en el seu moment va ser la de l'Ibar, va ser aquesta. I fixa't tu que 7 anys després... Doncs el capità de l'Alavés és un tio que porta tota la vida.
Pues m'alegro, tu. Sota cap de setmana, després l'Albert Escuer ens acaba d'ampliar la resta de xifres, però els equips, doncs, que més se'n parla, en futbol, Lleida Esportiu 2, València Mestalla 0, en bàsquet va començar la fase regular amb victòria a casa per 20 punts, Força Lleida 86, Palma 66, i amb hoquei, escolta, jo no sé què han menjat aquesta gent, però potser sí que haurem de parlar, primer, de fer les coses ben fetes, de tenir bons jugadors, això està clar, però després les inèrcies, aquelles coses que de vegades fan decantar resultats o fan que acabi d'entrar o acabi de funcionar una jugada. Lleida llista 4, Vic 0, això la jornada número 3, recordem que la 2 l'han de recuperar, ho faran aquest dimarts a les 9 del vespre, que serà el Calafell Lleida llista. I amb vòlei, Vanessa, vosaltres heu començat la temporada també aquest cap de setmana, sí. La fase regular, la Lliga, amb victòria també.
Amb victòria també a casa del Prat.
1-3. 1-3.
Bueno, i la setmana passada vam guanyar la Lliga Catalana.
Per primera vegada a la història.
Sí, 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 ho vam dir aquí. En fi, tu, Vanessa, parla quan creguis, o per tu també.
Preocupis.
Vull dir, perquè ara aquí ens trencarem el cap amb el futbol i tota la història. Lleida Esportiu, tercer, 13 punts. La segona notícia, o sigui, la primera és que Lleida va guanyar un partit, i la segona és que l'Hèrcules va tornar a palmar.
Bueno, pues això és el que vol dir, que la Lliga està molt disputada, tant per dalt com per baix,
El Lleida segueix sent l'equip que té la casella de derrotes a 0,
Bueno, però no cal dir que és el tercer, ni és el quart, ni és el primer.
Home, sí,
que
cal dir-ho.
És a dir, els punts que tenim és un toc abans. No cal córrer tant, perquè ja volem jugar al playoff al mes d'octubre. No,
veure, si s'acabés ara, jugaríem al playoff.
Ja ho sabíeu, que acabaries dient-lo.
Jo ja saps que
sí. Però és important marcar postura, i després de 3 empats seguits, ostres, ja para el València.
El València, jo el veia complicat.
Era un bon examen, i mira, ens en vam sortir, i ja para en un partit que jo crec que exemplifica el que és el Lleida i el que pot arribar a ser el Lleida.
El que hem dit moltes vegades, primera part dolenta, segona...
Primera part, a madurar el partit, a veure-les venir, a veure què passa, doncs darrere sòlids, buscar alguna contra, que la vam tenir... I segona ja, doncs, ficant una marxeta més, apretant, amb una pressió alta, i allà va ser un desgavell, va ser 2 gols, 2 pals, 2 aturades del porter... Mm-hmm. Bueno, són les dues cares de Lleida Esportiu. És el que diem sempre, no? Tot ens agradaria veure que Lleida els 90 minuts. També entenc que aquest nivell durant 90 minuts és difícil d'assolir. Bueno, mentre mantinguis la porteria a zero...
I que no se nos acosti pel
pedo. Està bé, i perquè, exacte, i després el que diem sempre, doncs tenim qualitat. Jo, amb tots els meus respectes, eh? Però ahir, amb un grup que tenim a Twitter, amb uns companys, ho dèiem, no? Tu imagina't aquest equip...
Ui, vigila els grups de Twitter.
No, però tu imagina't aquest equip...
I de WhatsApps, aquestes coses.
Quan parlem de la qualitat, tu imagina't aquest equip amb només un canvi. Nierga, amb tots els meus respectes, eh? Cap al Marc. Per Pedro. Doncs segurament no portaríem 13 punts. Portaríem 6. És que tenim un tio que en 7 jornades ha fet 5 gols, eh? I això, a segona B... de la Marinera.
Per això dic que no s'acosti piqui.
Exacte, doncs aquesta qualitat que té el Lleida és la que ens permet tirar endavant els partits. A lo que vaig és que optimisme, sí, però moderat. No ens tornem bojos, tampoc. Està molt bé, són 7 jornades invictes, són 13 punts, fantàstic, la projecció ja és 68-69.
Hem empatat més que hem guanyat, de totes maneres, encara.
Correcte, però no ens tornem bojos. Vull dir, l'equip encara té marge de millora i ara ve una setmaneta que...
Sí.
Dos desplaçaments consecutius, en la Copa pel mig fora de casa... doncs serà important per acabar d'ubicar-los. Anem a Badalona, anem al camp de l'Ebro a la Copa, anem al camp de l'Olot. Tot això per rebre després a l'Hèrcules a casa.
Són camps complicats perquè són molt petits i ja veurem què passarà.
A veure, la prioritat és la Lliga, això sempre ho diem, però aquest partit de Copa...
No, aquest és molt més important del que ens pensem.
Potser aquí sí que s'ha de posar...
La Copa, primera i segona ronda, doncs mira,
sí.
A veure què passa, no?
Sí, però aquesta és la loteria, eh?
Si el sorteig, a més t'és favorable i jugues a casa, doncs bueno, vas tirant. Que te toque contra equips de tercera divisió comença a tocar amb el Compostela, doncs tal. Però ja la tercera ronda és que jugues molt, eh?
Sí, clar.
Te jugues, doncs, un 20-25% del pressupost.
Clar, però això clar, és la loteria, eh?
Guanyant a l'Ebro, que és el partit únic, ja va segur amb un Barça-Madrid...
Un primer europeu,
bueno, un dels sis, amb un Sevilla...
I a part ja ens toque un de gros, perquè fot 6 anys va ser, ai, 5 va ser el Betis, l'any passat va ser la Real, i vam tenir que eliminar la Real.
És veritat,
sí, doncs aquest any
ens ho van ficar difícil, però es va fer.
Primeres de canvi i ja ens vingui aquí el Madrid. Jo vull el Madrid, home.
Bueno,
7-8 dies.
Però bueno, primer...
No vols el Madrid, Xavier?
Primer passem per Badalona.
Xavier, sí.
Jo sí, tant. No, que guanyi el Lleida.
Ah, vale. No, pensava que no ho deies per si li tenies por al Lleida.
No.
També ell vol veure Vinícius, que es veu que han fitxat un paio que és la bomba, però...
Com, és el paio més car de segona B.
Sí.
Sí.
40 milions, no?
Sí.
Ell sol? Però... Val tot el que va a la segona B d'Espanya.
Però, sí. Però va jugar 8 minuts el cap de setmana.
Sí.
Què et penses?
Crec, no?
Ah, va jugar.
No sé. Bueno, sembla que sí que va jugar.
Però ara ve...
Va fer un xut.
Però ara ve quan sortirà.
I no es va treure amb un 1,1.
Ja li diuen el Neymar de Hacendado.
Claro.
Que l'han fitxat. Jo sé, la gent és molt fe,
que l'han fitxat, que ve les festes de Nadal. L'han de fer sortir...
Jo, anava a dir el teu president, no, el president del Madrid va
no,
dir que...
No, perdona, del Madrid, jo no sóc del Madrid, sóc de l'excel·lentíssim Real Madrid.
Ah, bueno, doncs d'aquest.
És molt diferent.
Va dir que l'hivern no es fitxava.
Claro, bueno.
Ull, avui, i que consti que parlem d'aquests temes que ens cauen molt lluny, avui han ratificat a l'Opetegui.
O sigui, demà fora.
Jo que prescindeixin de l'entrenador en aquestes alçades, veient com rullen els jugadors, em semblaria gravíssim, però vaja, els equips grans, ja sabeu com va,
Els grans i els petits, em sembla que al futbol no hi ha temps per...
Sí, bueno, la pilota si no entra, problema rai.
Amb això de l'Opetegui, clar, és que ahir una ràdio va dir que avui a les 8 se reunien, a veure què passa, la portada crec que és del Marca que diu que creï tot hasta el Clàssico, 28 d'octubre, els altres diuen que a veure després del parón de seleccions, no ho sé.
Però ja comencen els ultimàtums, per tant...
Aviam, si el Madrid torna a perdre i després el Clàssic el perd, però molt descarat, tremola't, no?
Però bueno. Clar, i si jo estingués rodes, fiquem sí, una bicicleta. A veure si ens pensem que ara el Madrid i el Barça no guanyaran un partit fins que s'acabi la Lliga.
Correcte. Home, però escolta, darrerament... Bueno, no sé. Bueno, deixem-ho. Proper partit. El Lleida en té 3 en una setmana, però el proper és el de Badalona. Badalona, Lleida Esportiu... que es jugarà diumenge, a priori està marcat a 4:45 de la tarda.
Esport 3.
4:45 de la tarda, l'horari és per la tele, suposo, eh? Mm-hmm. 4:45 de la tarda i el podrem veure per la televisió.
Aquí hauríem de sucar, eh?
Sí.
Aquí hauríem de sucar, a la televisió?
Ah, sí. No, jo crec que és un bon escenari per intentar aconseguir la primera victòria fora de casa.
Però és un camp complicat, eh? Petit, complicat...
Bàsquet. Escolta...
Que s'acabi la Lliga.
Espectacular, no?
Però vull dir, això és així? Tenim aquest equip?
No.
A veure, si això... Ho havíem parlat aquí. Vull dir, a veure, el Força Lleida té jugadors Quintela, Philip Duran, el mateix Miqui Feliu, que si estan endollats, te poden fer, però un traje a mida. Doncs l'altre dia vam estar endollats. O sigui, vam anotar les mateixes cistelles de 3 que de 2. I vam tirar un cop més de 3 que de 2. 51% d'encert. Si tu acabes la temporada amb un 51% d'encert de triples, fas playoff segur.
Correcte.
Ja, però veníem d'una setmana que, no?, jo havia sentit a Jorge Serna una mica així...
Bueno, veníem d'una temporada.
Cap cot, ja. Tal, no?, i se li criticava una mica aquesta actitud, però és que és normal, és el primer partit d'una plantilla nova, doncs ha d'anar una mica amb cautela, jo penso també, vull dir, clar, que... I li va sortir el partit rodó, vull dir, va ser espectacular,
bueno,
no?
De totes maneres, una mica també està bé començar així, a casa i començar així, després sí, mira... Sí.
Clar, i contra el Palma, no?, que...
Els grans i els equips forts, com més aviat, sí, millor, però torna una mica a lo que deia, Lleida, no ens tornem bojos.
No,
perquè
el Palma era...
No, doncs el ficaven a totes les treveses entre els favorits, que jo no el veig, però bueno, tampoc. És igual.
Mira, el Xavi, que no li agrada, anem líders, el Força Lleida va primer, per el bàsquet a Berais.
No, però el Palma és no? Candidat a l'ascens.
Teòricament sí, però bueno, són les primeres jornades. El Betis, sona raro parlar de bàsquet i de Betis, però és que és així, va perdre la pista al Huesca. Doncs segurament a la segona volta això és bastant més complicat, doncs s'ha d'aprofitar, però tornar al mateix que el Lleida. No ens tornem bojos, hem guanyat... Hem disfrutat, ha estat espectacular, hem fet un 51% en triples... Escolta,
però hem de començar.
Fantàstic, però ja està. Escolta, aparcau.
I amb l'hoquei ens tornem bojos o tampoc?
Tampoc.
Tampoc.
Bueno,
tampoc.
Però l'hoquei és una mica el que demostra més regularitat, no? No? Igual que l'any passat, continua aquest any.
És una línia marcada de l'any passat.
És el projecte més assentat. És l'equip que, teòricament, doncs, té més qualitat, entre cometes, estem jugant hoquei lliga, són campions de la CERS, s'ha donat continuïtat al projecte, que això és molt important.
Però això és el més important.
I després hi ha un entrenador que, bueno, doncs, és l'entrenador que és, tu.
Bueno, tot suma. El Lleida llista, que segueix sense trobar el patrocinador principal, no crec que abandonin la idea, perquè benvingut sigui si arriba, però hi ha en marxa dos iniciatives. Una, un compte en la que cadascú pot fer la seva aportació, que segueix obert, i cadascú, o sigui, no t'obliguen a ningú, i segurament la majoria de gent no en farà cap aportació, però si vols ajudar el Lleida llista, doncs que sàpigues que ho pots fer amb un euro, amb 50 o amb 1.000, el que tu puguis o desitgis. I després hi ha l'altra aposta, és que és buscar 30 empreses que aportin 2.000 euros per arribar als 60, a cobrir aquests 60.000 euros de pressupost que falta per poder cobrir tots els desplaçaments.
I després hi ha una tercera opció, que per mi és la millor, que és per la gent de peu, no?, com nosaltres. Vull dir, que és fer-te soci.
Fer-te soci, correcte.
Fer-te soci.
Que aquesta no la plantegem mai, però aquesta és la bona.
Bueno, és que per mi és la
tenir
principal.
Tenir una bona massa social.
Fer-te soci, pagar el teu carret, i a més anar a l'11 de setembre.
Sí, sí, sí. Vanessa, que important és tenir un patrocinador.
Molt. La veritat és que...
Avui et deixaré fer publicitat.
No pel nostre, però jo he parlat moltes vegades de Lleida Llista, em sap molt greu perquè, a més, conec una mica el projecte des de dins, he parlat moltes vegades amb l'Enric i em sap molt greu perquè són gent molt seriosa, que fan les coses molt bé, i sap greu que no hi hagi una empresa de Lleida que aposti per l'esport, no? I en aquest cas, per un campió de la CERS, vull dir que no és qualsevol cosa. Me n'alegro, per altra banda, que de la mà de l'Agustí, és que el propietari de McDonald's aquí a Lleida, que també col·labora amb nosaltres, hagi sorgit aquesta iniciativa empresarial, i tant de bo se'n surtin. Nosaltres tenim la sort que tenim una empresa bastant potent i bastant seriosa de Lleida, que s'està obrint mercat a tot arreu, que és Rodi, i, bueno, tampoc no penseu que ens doni la vida, eh? Vull dir, a veure, estem parlant de voleibol i estem parlant d'un esport minoritari, però sí que és veritat que ens ajuda molt, que ens ajuda a tancar el pressupost, i enguany nosaltres juguem una primera nacional estatal, però que és un grup català, però ens han ficat un equip canari i hem de fer un desplaçament a Canàries l'1 de desembre, que ens suposa només aquest desplaçament 4.000 euros. Només aquest desplaçament.
Pressupost del primer equip?
El pressupost del primer equip són 20.000.
No, és que, no, t'ho dic. Ull, perquè un desplaçament et fa trontollar el pressupost de tot un any d'un equip.
Home, clar.
D'un equip de primera.
I no hi ha subvenció per part de la federació?
No, i a més, pues lo que fem és que els jugadors paguen una part, els jugadors es paguen el vol i nosaltres paguem, el club paga l'hotel, i això ho fem perquè és que no...
El futbol hi havia, no?, subvenció quan anaven a jugar a les Illes.
Sí. Per això tots els partits balears es juguen diumenge.
Nosaltres l'any passat teníem el grup balear, i aquest any el Balear l'han posat en València i a nosaltres ens han posat el Canari. Clar, al Canari li és igual, jugar al grup de Madrid al...
Sí, correcte,
ja li és igual, de viatge igualment. I nosaltres tenim aquest hàndicap aquest any, per tant, els diners quasi del patrocini se'n van amb aquest viatge.
I escolta, i aquest grup extra en lloc del Canari no es poden posar algú d'Aragó?
És que tenim a Saragossa.
Ah. És que els Canaris s'han de jugar en algun lloc.
Clar.
A segona veu va passar el mateix, amb el filial de les Palmes. Què fem?
Clar, que
de fet, es va parlar quan penjava un
equip
al grup 3, que al final va ser el Conquense, es parlava que una opció era Canàries, però que diu la Vanessa, no? Clar, tu tot allí, a les Palmes.
Clar, amb ells els és igual.
És igual viatjar a Madrid que a Barcelona.
Clar, en Quilí i en Colomen, no.
Doncs a l'equip Canari el van rotant. Clar. Diguéssim, el càstig cada any és per un grup. Bueno,
també és una pena haver de parlar... O sigui, que la federació no es pugui fer càrrec d'aquest cas puntual.
Però almenys un 50%.
Una pena no, una vergonya.
Sí, bueno,
una pena no, una vergonya.
Sí.
És que clar, jo entenc que tenen tot el dret al món, correcte, però la federació existeix per aquestes coses.
Lo de les federacions esportives d'aquest país, la de voleibol no la tinc gaire controlada, però la resta són un escàndol de dimensions siderals. O sigui, el que han fet ara el bàsquet amb el tema de la tele,
sí, sí,
és algo, o sigui, estratosfèric. S'han inventat aquí un acord amb la Liga, que encara no sé ara com dilluns se seuen els partits a través d'aquesta plataforma.
Amb la Liga, què vols dir?
Amb la Liga.
La Liga
de futbol.
Sí, sí. Ah. El senyor Tebas TV. En faran dos a la setmana i després les altres, doncs si les teles locals o autonòmiques ho volen fer, però amb uns mínims, que són quatre càmeres, sí, sí, per obtenir presència a la televisiva, o sigui, uns requisits que amb els pressupostos que remenen a l'esport són inviables. De moment, l'únic que ha dit que els farà tots, el de sempre, Melilla.
Melilla, perquè és que...
Un milió i mig d'euros de subvenció de la ciutat autònoma.
Nosaltres, sí, sí, l'espanyola no tenim ajut, és veritat, però nosaltres amb la catalana, la presidenta, que també és vicepresidenta de l'espanyola, ens posa l'aval per poder jugar a Primera Nacional. Això sí que és veritat, eh? Vull dir, ens paguen aquest aval. I, però clar, nosaltres hem de fer càrrec de fitxes, de desplaçaments, viatgem en cotxes, els nois paguen per jugar, vull dir que a veure, que és que estem parlant d'un altre rotllo totalment diferent, no? Però bueno, és així. I a part al club, doncs, tenim la sort que tenim 20-25 col·laboradors que també ens ajuden i, bueno, i cada any que anem creixent, aquest any ja som 180, vam començar amb 20 persones i són 180. Per tant, bueno, les coses les estem fent bé i no ens enganyem, els clubs vivim de les quotes dels nens i de les nenes, no vivim dels patrocinis, vull dir, això està claríssim.
No, els patrocinis són els que t'ajuden a quadrar el pressupost, que és el que diem sempre.
I a les instal·lacions esportives que municipals ser, que ens les cedeixen, que això és molt important i els clubs a vegades...
Que també té un valor.
Molt valor, vull dir que jo he parlat amb altres ajuntaments i altres ajuntaments fan pagar, per exemple, Sant Pere i Sant Pau, que també ha estat jugant a Superliga, Sant Pere i Sant Pau estava pagant el pavelló municipal com a part de la subvenció, vale, però ells pagaven i nosaltres no paguem, no? I això és molt important. I també donem rendiment amb un equipament municipal que gràcies, nosaltres tenim el pavelló Juanjo Garra ple, de fet hem hagut de buscar pavelló alternatiu perquè no hi cabem. Tots els clubs de Lleida ens queixem, me consta, però, bueno, és el que hi ha. Està bé, perquè al final estem fent bona feina i estem fent esport de base.
És el que diem sempre. A nivell de subvencions, que està molt bé, i us ajuden, el pavelló, i vosaltres,
Pardenyes
de bàsquet, i a tots. Però el que no pot ser és que un club que competeix en categoria nacional, amb 180, has dit,
180
esportistes, d'un esport minoritari, amb nois i noies, i que han deixat petit un pavelló fins al punt de que hagin de canviar, doncs anem així, que els jugadors del primer equip s'hagin de pagar els desplaçaments.
Sí.
Que no pot ser, no pot ser, mentre a d'altres els dones 180 i 200 i 210.
Bueno, i no només això. Clar. El primer equip entrena, per exemple, els divendres, que és el prepartit, diguéssim, és l'entrenament on se fa el sis titular i tot el rotllo, entrenem amb mòdul petit perquè no podem tenir mòdul gran. I la pretemporada, doncs, s'ha donat cabuda al pavelló Juanjo Garra a altres esports que no és el nostre i nosaltres a vegades no hem pogut utilitzar la nostra pista i estem jugant a Primera Nacional, però quan hi parles amb l'Ajuntament et diuen pues, que gràcies, no? I les gràcies les hem de donar. I és així, però nosaltres no parem de créixer, tots ens queixem.
Però...
tots els esports creixem, no, que tots,
però aquest és un mal comú, eh?
Bueno, és un mal comú i això ja ho hem tractat aquí i jo crec que l'única solució és anar cap a un repart, o sigui, posar als pressupostos uns diners que vagin destinats als clubs esportius i repartiment objectiu amb uns criteris clars i públics i transparents.
Parem amb criteris objectius.
Respecte, doncs, al nombre de socis, la categoria amb la que jugues i tot. I indiferentment si és el Lleida Esportiu o és el Balàfia Volei.
Sí, bueno, però vale, molt bé. Arribarem aquí i arribarem a l'equilibritat dels diners, no? Però també ens tornarem a queixar. perquè és un mal endèmic. Ens hem de queixar de tot.
Bueno, escolta, si es fa transparent i clar...
No, però... Sí, però jo t'he dit que els diners, sí, molt bé, arribaran i els farem equitatius. Doncs aquest juga primer, aquell...
No, justos.
Els farem justos, tot el que vulguis. Però llavors passarà el que acaba de dir ella. És que el pavelló se nos ha quedat petit i que han de fer un altre pavelló. És que el pavelló...
Bueno, buscar solució.
A veure... Millor dir demà que tens tertúlia de polítics, que diguin a veure quina solució tenen.
No, jo la solució no sé quina és, però sí que és cert que se'ns demana fer esport base, se'ns demana, s'omplen la boca de fer esport base, i quan nosaltres creixem, nosaltres, el Pardinyes, qui sigui, vull dir, quan dic nosaltres, dic en general... Després te trobes que no tens instal·lació. Llavors, el que no pots fer és que et diguin que no creixis tant, perquè aquesta no és la resposta que ens han de donar. Jo prefereixo, de veritat, que em posin a la subvenció quan he de pagar pel pavelló i tal, i després que tinguin en compte l'ocupació de pistes, ¿vale? Perquè sabem que hi ha moltes pistes que estan reservades per entrenar i després anem a la pista i n'hi ha 4.
Clar.
Nosaltres l'any passat, amb un mòdul, teníem 40 nens i nenes jugant, amb un mòdul, i a l'altre mòdul n'hi havia 4 fent un altre esport.
Clar.
Vull dir, el repartiment equitatiu...
La gestió de l'equipament...
És la gestió de l'equip, perquè aquí hi ha dues vessants. Hi ha l'esport competitiu, hi ha l'esport de lleure, hi ha molta gent que lloga els pavellons per fer les seves patxanguetes, correcte, és una font d'ingressos que també, doncs, per mantenir la instal·lació va bé. Però a partir d'aquí, tu això ho has de fer de forma equitativa. Mira, amb el futbol, per exemple, ho han arreglat. El Folguera i l'Àngel Castro, que van inventar la Lliga a la Pital, vale, sí, se juga a instal·lacions municipals, però se juga a 2:15. Les 10, 2:15 de la nit.
Sí, però bueno, el dia que el Juanjo Garran de venir, si hi ha Champions, ja no venen. I aquell mòdul, tota la pista no està ocupada.
Aleshores, en el tema del futbol s'ha mig arreglat o han trampejat, però en el tema del poliesportiu, clar, és que passa a vosaltres, li passa al handball Pardinyes, li passa al bàsquet Pardinyes, li passa a tothom.
Sí, però volia dir que, per exemple, en el handball Pardinyes tenen altres clubs que els ocupen el pavelló, però són del barri. Nosaltres som de Balàfia. D'esports de Balàfia no n'hi ha cap. Tots venen de fora. No és per res, però es va fer un equipament pel barri de Balàfia del Secà. Per tant, si a Pardinyes només hi ha gent de Pardinyes, a Balàfia i a Secà només hi ha gent de Balàfia i Secà. Perquè quan es va construir l'Olímpics, que llavors es deia Olímpics, el senyor Toni Baró, que era president de l'Associació de Veïns de Balàfia, volia esport al barri. Aquell pavelló no hi havia ningú. Ningú. Li vam començar a donar el rendiment el vòlei. Uh-huh. I ara tenim... Bueno,
és veritat, recordo que el primer any de vida del pavelló se'l criticava perquè no s'hi feia cap mena de tasca. Allí.
Com l'Agnès Gregori, en el seu moment.
Però
està allí, mort de fàstic.
Nosaltres tenim el hàndicap que nosaltres necessitem pals per jugar. No, ho dic perquè hi ha altres esports com l'handbol, la gimnàsia rítmica, només necessiten una pista i unes porteries. Jo necessito els pals. No puc anar a l'Agnès Gregori perquè no me posen pals. Vull dir que tenim una sèrie de hàndicaps que no tothom podem estar a tots els pavellons. Llavors, jo crec que la gestió es podria fer d'una altra manera.
Segurament. I ja està bé que ho anomenem aquí perquè s'ha d'anar parlant d'aquestes coses. Escolta, anem a recordar-ho, o sigui, com si hagueu començat la Lliga. Amb victòria, de nou, ho dic per cenir-nos ara a la part esportiva. No, que va molt bé, que parlem de tot plegat, per suposat. A la part esportiva, primer partit, primera victòria, 1-3.
S'ha acabat la Lliga, la Champions.
Escolta, amb 30 segons...
És raro que no ho hagis dit ara.
Perspectives teniu de temporada?
A veure, les perspectives sempre són les mateixes, és la permanència...
Objectiu,
permanència, perquè nosaltres no estirarem més el braç que la màniga, ja tenim altres experiències al volei de Lleida en què s'han fet bastantes tonteries, i nosaltres tenim els peus a terra. Mm-hmm. Evidentment, nosaltres a Primera Nacional estem superbé, i si en algun moment plantegessin pujar a Superliga 2, s'ha de fer un replantejament de tot. Estem professionalitzant el club, ara mateix hi ha una persona que és coordinadora esportiva que només treballa per al club i cada vegada som més, i això vol dir que ho estem fent bé, però els peus a terra.
No treballeu tant, perquè si treballeu tant, al final aconseguireu resultats i ja la tindrem.
Clar, un altre pavelló.
No, és que és trist, però és així.
Volem pavelló.
No, però és que el bàsquet Pardinyes estan igual.
Sí.
Ja fa 2 anys que estan coqueteando con el ascenso.
Claro.
Ara, gràcies a un sponsor, per cert, han fitxat un tio que, claro, a Liga Eva es veu que juga amb les mans a la butxaca.
I l'Herdauto,
sí, han fitxat el Wendell Davis.
Fem la falca també,
sí, també.
El Wendell Davis, que, claro, que per Eva va sobradíssim. Si aquesta gent puja la plata, clar, i si ho fan ho faran des de baix, perquè van començar a copa, van començar a baix,
clar, si
doncs tindrem un problema, clar. Perquè la plata és un cànon, és un pressupost, és una instal·lació i tal. I llavors, el que deia la Vanessa abans, no? Ostres, estàs dient, treballa en la base, estàs dient, fem esport d'elit, portem el nom de Lleida, caram, i la gent que ho fa... El dia que la lien i diuen, senyors...
Clar, ho fan tan bé que al final es complica la història,
llavors. Els diuen, doncs no pots pujar.
És un problema.
És que és molt gros, eh?
Quan no pots pujar als despatxos, però esportivament sí, és un problema.
Tard o d'hora, això s'ha de canviar.
Ens queda un minut i mig. Res, només per dir que Marc Márquez cada vegada ho té més clar, això, eh?
Sí, no, va penjar un vídeo dijous que anàvem un tuc-tuc allí a Tailàndia, que diu que no carburava, però a la que va agafar la moto, dissabte va fer història, primer pilot de la Cogu que fa la pole. Ahir
podia fer segon, tranquil·lament, i escolta, que no.
Ara el Mundial està preciós perquè ja va passar a Aragó, com que tothom té apamat que si sí. No es fot una castanya greu, esperem sí. Que no toquem fusta, el Mundial és seu i Dovi ho sap, ara van a guanyar les curses.
Està maco, eh?
I està maquíssim perquè els és igual caure. Perquè els és igual.
Menys a Lorenzo, eh? A Lorenzo no li és igual caure.
Que s'ho faci, mira, llavors, sí. El Dovi Márquez aquest, que ja en portem 5 mano a mano.
I el pare de Lorenzo també s'ho ha definit.
És fantàstic.
En fi, que arribem a les dues, és fascinant com sempre el món dels esports. Vanessa Ortega, com sempre un plaer, gràcies per estar amb nosaltres. Un altre dia parlarem del voleibolitza't, eh?
Gràcies,
que és
per
una
convidar-me.
Iniciativa força maca. Gràcies, Xavi Pérez i Albert Esquer, bona setmana.
Igualment.
I nosaltres que anem directes cap a les dues, com sempre, ja sabeu, un plaer que ens hagués acompanyat aquests minuts de ràdio. Tornem demà, puntuals, com sempre, a les 12:20. Fins llavors, acaba de passar un bon dilluns i segueixes ben informat a les sintonies de la cadena COPE.